Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat. Molt bon dia, benvinguts a La Ciutat un matí més. Avui és dijous 14 de novembre, avui és el Dia Internacional de la Diabetis. I és per aquest motiu que avui a La Ciutat volem conèixer com s'ha avançat en aquesta malaltia, tant en el tractament com en els avenços, també com en la qualitat de vida dels pacients. És per això que hem convidat a la doctora Ligòria, que és endocrina de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i el Miquel González, que és un pacient diabètic. Amb ells parlarem avui el nostre plató, però avui també ens farem ressò d'aquest festival solidari que prepara la ABA per aquest diumenge a la Sala Mozart. Un festival on hi participaran l'Escola de Dansa de la Mercè Benosa i l'Ola de Música Can Llobet. En parlarem també amb el Josep Puig, que és el president de l'associació. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat amb el Josep Maria Grenyó, amb el Josep Maria Gallar, amb la Maria Antònia Pujol i amb el Pau Pujol. I avui acabarem La Ciutat recordant la música de Dinah Washington, avui fa anys de la mort d'aquesta cantant americana. Corria tal dia com avui, de l'any 1963. Són alguns dels continguts que tenim preparats per La Ciutat d'avui. Comencem, però, coneguent la previsió del temps. Ens hem llevat amb els carrers molls, amb pluja, aquí a La Ciutat. Quim Serra, bon dia.
Molt bon dia, avui hem començat aquesta jornada dijous amb tempestes que afectaven la zona centre i sud del Maresme. Principalment es desplaçaven des de l'àrea del Barcelonès i del Garraf cap aquí a la comarca i, com dèiem, de rasquillada han afectat alguns sectors, principalment del sud de la comarca, tot i que les pluges han acabat abraçant bona part del Maresme. D'entrada s'espera que aquesta inestabilitat tempestuosa vagi a menys, però continuarem amb el cel ennuvolat al llarg de tot el matí, de fet durant bona part del dia, amb noves precipitacions que al llarg del matí seran en forma de pluges, algun ruixadet, creiem que poca cosa, i aquesta primera hora de la tarda d'avui encara pot fer algun xàfec localment d'una certa intensitat. No es descarten grans de calamars, i és que les temperatures aniran clarament a la baixa a mesura que avanci el dia. De fet, les mínimes no són les que hem tingut fins ara, que han pujat una mica respecte a les d'ahir, sinó que es produiran durant la recta final de la jornada. Per tant, una situació que ve encapçalada per aquesta inestabilitat i, sobretot, per aquest descens de temperatures. Unes temperatures que demà seran de ple hivern. Demà tindrem temperatures al voltant dels 0 graus a la zona de la serrada litoral i a prop de la costa les mínimes cap als 5-6 graus com a molt. Per tant, l'ambient fred, les màximes tampoc pujaran gaire i, a més, tindrem ruixats probablement durant el matí, que podrien ser en forma de neu per damunt dels 600 metres a la serrada litoral. Per tant, sembla que finalment es podria veure nevar a les zones més altes del Maresme, també cap a la serrada prelitoral, a la zona del Montseny, a Montserrat, cap a Sant Llorenç del Munt. Aquí també esperem precipitacions de forma de neu per damunt d'uns 500-600 metres. Aquí a la costa estaria situada aquesta cota cap als 600, com ja hem comentat. Per tant, haurem de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació meteorològica que tindrem demà. Després, de cara a la tarda, probablement ja anirà a menys la possibilitat de precipitacions i les temperatures, com dèiem, demà, de ple hivern. Demà passat dissabte, el temps s'estabilitza, ja no esperem precipitacions. Sí que tindrem ambient molt fred a primeres hores del dia, amb algunes glaçades, fins i tot les primeres de la temporada, cap a zones de l'interior de la comarca. No pas a la costa, però sí ben a prop. Pel que fa a les màximes, com que farà més sol, s'aniran recuperant. Per la seva banda, els vents al llarg dels pròxims dies no han de ser massa forts. Com a molt, de cara a dissabte, entrarà vent del nord-oest, que es podria reforçar una mica, però vaja. En general, tindrem una situació força tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa també a l'estat de la mar aquí a la comarca.
Doncs ja cal que ens abriguem de cada demà, com diu el nostre meteoròleg. I complementem la informació de serveis dient-vos que cal advertir que la vaga d'estudiants a plaça Universitat ha fet algunes línies d'autobusos que han de circular derivades. La resta de línies d'autobusos, metro, vies, ferrocarrils i rodalies funcionen amb normalitat. Hi ha algú que ja tremola per aquestes temperatures, que és la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Bon dia, està mirant si neva demà.
Ai, ai, ai. Bueno, la serralada prelitoral, no?
Sí, sí.
Bueno,
bueno, però mai se saps.
Mai
però si venen nevades vol dir que ve molt de fred.
Sí, i per això tant, és el que tu et té...
És el que em té martiritzada.
Molt bé, què diuen a comarca avui,
doncs,
Naomi?
Doncs mira, a comarca parlarem de les Santes i de la Sala Club de Mataró,
sí?
Perquè l'Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya ha fet públic ahir el dimecres les nominacions dels Premis Arc 2019, entre els quals hi ha dos representants a Mataró, que són les Santes i la Sala Club. Les Santes estan nominades en la categoria de millor programació musical de Festa Major, on competirà amb les Barraques de Sitges, la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers i les Festes de la Tura d'Olot. Aquesta és la tercera vegada que la Festa Major mataronina està nominada amb aquest guardó, després d'estar-ho el 2014 i el 2015, any en què, a més, doncs el va guanyar. La Sala Club, per la seva banda, ha estat nominada com a millor espai musical o sala de concerts, categoria en la que competirà contra el Cafè Teatre de Lleida, la Sala Sidecar de Barcelona i la Sala Estroica de Manresa. L'entrega d'aquests premis serà el 4 de desembre a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am de Barcelona. A més de la millor programació musical de Festa Major i la millor sala de concerts, també es premiaran les millors gires de l'any o els millors artistes catalans.
Home, és que les Santes són Santes.
Les Santes són les Santes.
I tant que sí. Què més, Naomi?
I seguim en una altra qüestió d'ens porta a la capital de la comarca, perquè no sé si recordes, Sònia, que fa la setmana passada o fa una setmana es va informar sobre aquell xat de policies de WhatsApp amb la policia local de Mataró, que havien insultat, inclús amenaçat els policies locals. Doncs bé, ara el ple municipal de Mataró s'ha pronunciat sobre aquesta polèmica d'aquests comentaris on insultaven i amenaçaven independentistes. Els grups d'Esquerra i Junts per Catalunya van presentar una proposta de resolució, però finalment el govern municipal, format pel PSC i en Comú Podem, va tirar de majoria absoluta per aprovar, amb el suport de Ciutadans, una esmena a la totalitat a aquesta mateixa resolució. Els partits independentistes de l'oposició havien exigit al govern municipal que assumissin la responsabilitat política i suspenguessin cautelarment de sou i feina aquells agents implicats, entre d'altres mesures cautelars. El document aprovat, però, es limita a refermar el que ja va anunciar l'alcalde David Bote, l'obertura d'un expedient informatiu reservat per esclarir els fets aquests que han passat, com una mica una investigació. El govern, però, sí que reconeix que algunes de les expressions que apareixen en els xats podrien ser constitutives d'algun tipus d'infracció o posar en entredit la imatge i també la independència del propi cos de seguretat. La proposta aquesta de resolució que s'ha aprovat reprova qualsevol actitud o manifestació que sigui contrària o atemptatòria contra principis de llibertat i igualtat per raó d'ideologia o de qualsevol altra condició personal. També promet depurar responsabilitats professionals, administratives i o penals que es poguessin derivar d'un expedient disciplinari i reforçar la presència del codi ètic de la policia de Catalunya en els processos de selecció.
Molt bé.
Doncs veurem com acaba tot aquesta investigació que ara inicien des de l'Ajuntament de Mataró. I acabem amb una última notícia, molt bona notícia.
A veure.
T'agrada el fricandó?
M'agrada molt.
Sí, doncs
molt,
estàs d'anar a Mona, perquè el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme impulsa un any més les jornades gastronòmiques de la tardor del fricandó a Mataró. Enguany l'esdeveniment arriba a la 7a edició i compta amb la participació de 8 restaurants de la capital del Maresme que ens faran un bon fricandó. Les jornades tindran lloc per aquells que hi vulguin el 22 de novembre el 8 de desembre i donaran la possibilitat de tastar el fricandó en els diferents restaurants participants i una mica doncs fer la ruta del fricandó, no? Com fem la ruta del pèsol aquí al Maresme, doncs el fricandó.
Ahir em vaig menjar.
Sí?
Però en comptes de fer-ho amb carn de vedella, m'ho van servir amb carn de pavo. Boníssim.
Boníssim, no? Bueno, és que el fricandó és la salsa.
Boníssim,
és la
boníssim. Ho recomano, eh? Fricandó, en comptes de fer-ho amb vedella, amb pavo.
També, doncs, aquells que diguin com es fa el fricandó, doncs no us preocupeu, perquè el gremi també ha elaborat un díptic amb la recepta per fer un autèntic fricandó. D'on neixen aquestes jornades gastronòmiques? Doncs neixen l'any 2013, quan es va commemorar el centenari del poeta Salvador Espriu, molt vinculat al Maresme, sobretot a Arenys, i gran debut del fricandó.
Ah, sí?
Sí, era gran debut del fricandó i, de fet, aquestes jornades neixen en homenatge al centenari de Salvador Espriu.
Un bon fricandó i un bon pa, i escolta'm,
un dinar de diumenge.
I tant, i una copeta de vi, fantàstic. Molt bé, Naomi, va, abriga't, que demà ja saps tu que ve el fred de debò, eh? Que
fins
vagi demà. Molt bé, gràcies. I si entreu al radiocalella.cat, com a destacades, boicotejats tots els parquímetres de la muntanyeta, l'Escola Pia que tanca els actes de celebració dels 200 anys amb un escape terror, es farà dissabte, i proposen instal·lar un parc inclusiu al primer de Calella. I si anem a repassar algunes portades de la premsa d'avui, ràpidament fem una lectura de titulars. El diari El Punt Avui diu: estem, ara estem, en una situació d'avantatge. El periòdico diu que patriota catalanista, roig o moderat. I La Vanguardia, a la seva portada, que diu que la demanda d'ERC d'una taula de diàleg complica la investidura. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, El País diu que ERC alienta la protesta a Catalunya hores abans de negociar la investidura. I El Mundo, que diu que ERC alenta també la violència, i Bildu ja és decisiu per governar. Són alguns dels titulars que llegim a la premsa d'avui dijous, 14 de novembre. Avui és el Dia Mundial de la Diabetis.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Txakoli Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txakoli us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txakoli Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter@radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Avui és 14 de novembre, avui és el Dia Internacional de la Diabetis, i no volíem deixar passar aquesta efemèride aquí a la ciutat per parlar-ne. Avui amb l'endocrina de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la doctora Ligorria, més coneguda per, en aquest cas, Ligorria, la Cristina Ligorria. Què tal, Cristina?
Molt bon dia.
I el Miquel González, que és un pacient diabètic.
Hola, bon dia.
Que avui, dius, mira, no passa mai, però avui s'ha llevat a 300.
Sí. Bueno, mira, coses que passen, no?
Això és
que...
una cosa habitual?
Home, no, normalment no m'aixeco tant el de sucre als matins, però clar, pot passar, vull dir, si has tingut un rebot a la nit o bueno, pel que sigui, el que crec que m'ha passat avui, que porto bomba d'insulina i se m'ha obstruït potser l'agulla del catèter, clar, passa la nit que no te n'adones compte, llavors t'aixeques allò una mica grogui i bueno, ja ho hem pogut posar insulina, ho hem pogut mig solucionar i... Bueno, d'aquí una estona ja menjarem algo, diguéssim.
Bueno, eso demuestra que las nuevas tecnologías van bien, pero tienen sus fallos.
¿No? Exacto.
Doctora, on estem? Hem avançat molt amb el tema de la diabetis?
Acostes el micròfon. Gràcies.
A ver, yo creo que sí. A ver, el tema de la diabetes es un tema bastante serio, ¿no? Es un serio porque es frecuente y es serio porque se asocia a mucha mortalidad y enfermedad cardiovascular. Pero sí que hemos avanzado, que sabemos que el 50%, sobre todo diabetes tipo 2, tipo 1 es otro tema, que es la diabetes de la gente joven. El tipo 2, el 50% es prevenible, está muy asociada a la obesidad, está muy asociada al sedentarismo. Y sí que es verdad que en diabetes tipo 2 hemos avanzado en fármacos bastante en los últimos años. Hasta hace unos años teníamos 2 o 3 fármacos. Uh-huh. Y sí que hemos mejorado. Yo creo que también ha mejorado el enfoque. Antes en diabetes tipo 2 el tratamiento era un fármaco, si ese no iba bien poníamos otro. Ahora la tendencia es usar varios fármacos a la vez. En eso sí que hemos progresado, sobre todo en la enfermedad cardiovascular, ¿no? Que hemos abierto un poco el abanico y no tratamos solo el azúcar, entre comillas, tratamos el colesterol, la hipertensión y los factores de riesgo asociados.
¿Perquè la diabetes porta altres malalties colaterals?
Hombre, es como la santa compañía, ¿no?, que le llaman, que ¿sí? dicen, ¿no? La diabetes no va sola. El tipo 2, yo creo que hace una gran distinción, tipo 1, que es la gente joven, uh-huh. que hay menos factores de riesgo cardiovascular asociado, y la diabetes tipo 2, que es el gran problema porque es la mayoría, o sea, de cada 10 diabéticos, 8 son tipo 2.
A ver, ya la tipo 1, la 2 y la gestal, ¿no?
Bueno, es más complicado, pero sí, podrías dividirlo en 4 grupos.
¿4?
Diabetes tipo 1, que es autoinmune, que es la típica de gente joven, que el páncreas se destruye rápidamente y necesitan para su tratamiento insulina, no hay otra opción. La tipo 2 es más compleja, que es la de la gente mayor, obesa, con antecedentes familiares. Hay muchos mecanismos involucrados. Esta es la más compleja. Luego diabetes gestacional, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Sí. Y luego hay otros tipos de diabetes, por ejemplo, diabetes asociadas a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades del páncreas, pancreatitis, a fibrosis quística, a fármacos, por ejemplo, algunos pacientes que toman corticoides hacen una diabetes secundaria. Y hay, bueno, todo un grupo de... Ahora, por ejemplo, nuevos fármacos que se utilizan, que afectan el sistema inmune, que se utilizan para las neoplasias, que han permitido cronificar muchas neoplasias de pulmón, melanoma, tienen efectos, alteran el sistema autoinmune y producen también diabetes, ¿no? Este es un gran grupo.
Doctora, quan arriba la diabetes, ¿arriba per quedar-se? ¿No hi ha cura?
Depende, la tipo 1 no hay cura.
¿La tipo 1 es con la que se nace?
No, la tipo 1 es la diabetes que en un momento dado, de persona habitualmente joven, de comienzo muy tórpida, y en la cual el páncreas se destruye por unos anticuerpos y hace falta insulina. Eso no. Hoy por hoy no hay, hemos mejorado los sistemas de administración de insulina, la monitorización de glucosa, pero tratamiento no. La diabetes tipo 2, por ejemplo, que es la del adulto, depende. Si hay estadios muy iniciales en un paciente obeso y corriges la obesidad, se puede corregir, pero generalmente esa tendencia queda, ¿no? Lo creo que lo importante es prevenir, ¿no? Está muy asociado.
¿Y los bebés?
¿Y los bebés?
Sí.
Depende qué tipo.
¿Pueden nacer diabetes, con diabetes?
¿Estás hablando de diabetes gestacional o diabetes tipo 1? Tipo 1 es lo mismo.
¿Puede nacer un bebé con diabetes?
Con diabetes tipo 1, no. Suelen nacer diabetes tipo 1 en el primer año de vida, ya. Eso sí que lo pueden hacer. Ahora, el hijo de una mujer con diabetes gestacional no nace diabético, pero sí tiene unos marcadores de futura obesidad y futura predisposición a diabetes tipo 2.
Miquel.
Bon dia.
Des de quan ets diabètic?
Pues mira, des de no fa gaire 30 anys. 30 anys.
Des del I com va aparèixer?
Pues, bueno, amb els símptomes típics, que fa 30 anys potser no estava tan... no se sabia tant, de començar a fer molta orina, tenir molta set, deixar de tenir gana, i clar, jo era conscient que no era normal allò, no? I al final, bueno, vam anar a l'hospital i els meus pares li van dir aquest noi... bueno, passa que va passar que vaig tenir una cetona molt forta i bueno, sí que haig de dir que va haver una mica de negligència mèdica perquè en aquells anys, és el que dic, no es mirava tant. Clar. I amb la cetona és una de les coses que s'acura o se'l treu prenent sucre. Uh-huh. Amb la qual cosa, clar, el metge em va dir... Prenta Coca-Coles...
Acetona, que jo no sé ara, però jo recordo a l'època de quan nosaltres érem petits, n'hi havia molta d'acetona.
Sí, bueno,
ara també, doctora?
Sí, són cetones per ayuna, ¿no? Cuando falta glucosa en el organismo echa mano de otros productos, como son los ácidos grasos, y los ácidos grasos se degradan en cetonas. Uh-huh. ¿No? Esa acetona, el típico crío que está vomitando sin comer, hace cetonas de ayuno, ¿no? Que se corrigen tomando lo típico, la Coca-Cola, la 7-Up o...
Yeah.
Algo de
sí,
azúcar,
va ser una mica crític, no?, pel fet aquest, no?, de que en el moment que... Jo des de llavors la Coca-Cola no la puc ni veure, és curiós.
Ni la
perquè...
zero, tampoc?
No, vull dir, és una...
Però perquè t'ha agafat una...
Jo suposo, suposo que és per això.
T'ha agafat com una mania,
no? A veure, sí que
no?
Si no hi ha més un remei, que estic molt baix, i em demanen Coca-Cola, la prenc. Clar. Però el gust m'ha quedat, suposo, que pel fet aquest, no? Perquè, clar, jo recordo prendre, quan fa 30 anys me tenia que prendre Coca-Cola per treure la cetona, era contínuament vomitar-la, perquè clar, el meu cos la rebutjava, lògicament. Yeah. I vaig entrar quasi 500 de sucre a l'hospital. I clar, vaig perdre, doncs, passava 28 quilos en 13 anyets, vull dir que bueno, estava fet un fideu. Yeah. Sempre ha sigut de constitució prima, però molt, molt prim.
És el quadre normal aquest, doctora?
Sí, la diabetes tipo 1 en gente joven es muy tórpido de corto tiempo.
Sí.
Orinar mucho, beber mucho, perder peso comiendo y va muy rápido. La diabetes tipo 2 es de más larga. Y los síntomas son más leves, más atenuados. Y un poco con lo que decías de lo del diagnóstico y esto. Este año, bueno, el lema de la IDF es
protegeis la familia.
Proteger la familia. Eso se basa un poco porque hicieron una encuesta entre personas que incluso tenían familiares con diabetes. Y a pesar de eso, 4 de cada 5 eran incapaces de reconocer los síntomas, ¿no?
Yeah.
Y tampoco este año están enfocados en esto, ¿no? Obviamente, siempre están hablando de tipo 2 más que tipo 1, porque la tipo 2 es el gran problema. Volumétricamente hay 400 millones de diabéticos tipo 2 y la mitad no están diagnosticados. De tipo 1 hay 1 millón.
I la mitat no estan diagnosticats.
No, 1 de cada 2 no
està. Però tenen efecte. Però aquesta gent es troba bé.
Sí, orinen un poco más, están gorditos, tienen un poquito de colesterol.
Ja.
Però no tienen grandes síntomas, no estan aparatos.
Però quan vas a fer una analítica no t'ho troben?
Sí, però primero...
Amb una analítica
normal? Sí, normalmente sí, por eso hay... planes de screening y normalmente la gente a partir de cierta edad hace analíticas. Hay gente que no va nunca.
Sí.
Y luego también está el valor que le demos, ¿no? Porque a veces está un poco alto y le decimos, está usted un poco alto, ¿no? El concepto un poco alto no existe.
¿Un poco alto de qué? ¿De azúcar?
El concepto un poco alto no existe, o sea, o eres diabético o no eres diabético, o eres una cosa entremedia que se llama intolerancia a la glucosa.
Yeah.
Vale, hoy por hoy los criterios para diabetes tipo 2 son glicemias superiores a 126.
Y normalmente una persona normal está a...
No sueles pasar de 100.
Ya. Yeah.
Y luego hay un grupo entre 100 y 120 que son los intolerantes a la glucosa, que son aquellos que están rindiendo oposiciones para diabetes, vamos.
¿No? De fa 30 años.
Y en estos hay que actuar, esto se puede actuar.
Jo referent només una consulta que volia fer, referent a això dels valors,
sí.
Hi ha molta gent que em diu, clar, i quins són els valors normals, no? Sí. I jo sempre els hi faig la comparativa, que és molt, molt, molt visual, de la velocitat a l'autopista real, que dic jo, no? Perquè jo sempre dic, ets estar entre 70 i 130, no? O sigui, més o menys. Diguéssim, seria el que deia ella dels valors normals. Clar, llavors a l'autopista ningú va a 60, vull dir, com a mínim van a 70 amb un cotxe molt lent, no? I llavors el del 120, que sempre ens augmentem aquests 10 més, dic, llavors anar per l'autopista 100 per hora seria una velocitat molt, molt correcta, no? Llavors dic, la gent, amics meus, que els hi comento, així, fa la manera de recordar-me'n dels valors bons, perquè molta gent desconeix, no? Dius, clar, si estàs a 200, estàs bé, estàs fluix, com a, no tenen constància dels valors que són bons o no, no?
Com ha canviat la teva vida de fa 30 anys ara, per exemple, amb el tractament?
Buf, clar.
Ha millorat? Tens molt millor qualitat
anys,
de vida?
Sí, home, al principi...
Perquè al començament com era?
Mira, recordo, bueno, a més com em portava ella de petit, jo recordo que vaig començar, sí que em van ingressar a Sant Pau 3 setmanes i clar, jo tenia 12 anyets, vull dir que les infermeres em van començar a posar administrant insulina fins al dia que em van dir, bueno, avui et pujaràs tu la insulina. I jo, com, què dius, no? Si això m'ho poseu vosaltres. Dic, no, això és per
has
sempre.
Has d'aprendre a punxar-te, no?
Exacte. I clar, pels meus pares va ser un hàndicap, un daltabaix, i fins i tot, bueno, inclús ma mare no m'ha punxat mai perquè és com incapaç de punxar algú, no?
Sí.
I jo vaig aprendre-ho amb 12 anyets, vaig assimilar que tenia que aprendre-ho i clar, el problema és que era la xeringuilla aquella que sortien als programes de drogadicció, que hi havia molts...
Que era una xeringa.
Era una xeringa, sí.
Claro, que tu has vivido todas las épocas.
Claro, claro.
La xeringa, el bolígrafo.
El bolígrafo, ara la bomba... I bueno, ja, el que tu decías, no? O sea, comencen inclús a veure projectes de pàncreas artificials o, bueno, sé que amb el tema de les cèl·lules mares s'està investigant bastant, però no, fa 30 anys he passat totes les etapes. La més dura va ser aquesta, vull dir que me recordo inclús enviar els que tenia que dur amb un estuig de suro perquè tenia que estar en fred la insulina. Clar, si tenia que anar a sopar fora, clar, estàs a l'època aquella que comences a fer anys clar, i dius adolescència, vols anar a sopar amb els amics, i jo em sentia diferent, està clar. Fins que vaig dir, bueno, si és lo normal, doncs ho vaig acceptar i fer lo millor possible, no?
Amb el boli que punxava va arribar una miqueta la revolució, no, doctora?
Bueno, eso mejoró, ¿no?, los sistemas de administración, no solo la comodidad, sino que es mucho más seguro. Hay estudios con la jeringuilla, incluso cargando pacientes y cargando médicos, y el error era importante. O sea, tú cargabas en teoría 4 unidades, però no estabas cargando 2 o 5, había un error important.
Jo li haig de dir que no sé de què em parlar, eh? Això de les unitats.
Bueno, la cantidad de insulina que te tienes que poner, ¿no? Tú dices con una jeringuilla, en realidad cargas de un vial. Y sí que cambió el sistema de administración, primero por la comodidad, porque es muy cómodo. Segundo, el almacenamiento, no tienes que llevar lo que dice él, la típica cartucherita para fresco de suro, sino que aguantan fuera de nevera, o sea, tú lo llevas un tiempo, o sea, uh-huh. Si te vas de excursión, tienes que respetar unas cosas puntuales de temperatura, pero lo puedes llevar, son cómodos de administrar, ¿no? Eso sí, ha cambiado, sí, sí. Ha mejorado.
Més que i ha no mejorado la xeringa, que... ¿no? Clar, que és el clar. Que
visualment,
angoixa molt.
No, i ha mejorado otra cosa, no solo el dispositivo, ha mejorado la insulina que tienes dentro, la insulina que él se pinchaba... Eran insulinas de aquellas humanas primeras, o es que incluso hay gente que se ha pinchado mezclas, las primeras insulinas. Y esta insulina es un análogo de insulina, es decir, tú has copiado prácticamente la insulina humana, la has hecho sintética, es muy parecida a la insulina.
Yeah.
Con lo cual, claro, eso ha cambiado mucho.
Bueno, yo recuerdo, si no recuerdo mal, puede que me empezara a pinchar con insulina porcina.
No te lo quería decir porque era como que estoy diciendo que eres un poco mayor,
sí.
Pero...
No, insulina porcina. Sí, allò que bueno. Diuen que del porc s'aprofita tot, fins i tot la insulina.
Sí, sí, era una mezcla no. Porcina bovina.
Sí, 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 exacto, una mezcla. Yo recuerdo que digo, ostras, qué fuerte, ¿no? Me estoy poniendo insulina de un animal que dices, bueno, lo que dices tú, ¿no?
Es confirma que tot. Del porc s'aprofita tot, ¿no?
Sí, 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 fins i tot la insulina.
Fins i tot la insulina, ¿no?
Home, les primeres insulines que se sintetizaven a Espanya sí, en Barcelona, en el escorxador, ¿eh? De allí salían.
Sí, sí, por eso digo que fue un caso también, claro, de lo que dius, ¿no? Dius, me estoy poniendo insulina que no es ni humana, ¿no? Y luego sí, a poco tiempo ya sí que hubieron la
estas insulinas con el tiempo no dejaban de ser productos externos, creabas anticuerpos, eran inestables.
Sí, yo y ahora hem passat de la xeringa al boli, a la bomba.
En su caso.
En mi caso. Sí,
no, la mayoría.
¿Qué es la bomba?
No.
¿Qué es la bomba, doctora? Que lo lleva. Te lo puedo explicar perfectamente.
Pues bueno, és un aparell infusor d'insulina que podem dir que seria el més semblant a tenir un pàncreas, sense ser real, però que et poses una pauta, és una màquina que porta una quantitat d'insulina dintre que has d'anar recarregant, diguéssim.
La màquina la portes tu a damunt?
Sí, sí, sí.
I és molt aparatosa o...?
No.
Ens la vols ensenyar?
Sí.
Mira, no sé si... Espera-te. Mira, la càmera 1 jo crec que et podrà enfocar.
Perquè la porto lligada al coll per no...
Ah, molt bé.
Val,
mira, la pots ensenyar a la càmera 1?
Mira, és aquesta màquina. Ah, val. Llavors... el que és aquí, ja em queda poca insulina, vull dir, en breus dies l'hauré de recarregar, porto aquí un vial, que el que faig és llavors porto el tubet aquest, i llavors porto una agulla punxada, que és el que avui m'he tingut que canviar, pel fet aquest que segurament...
Portes una agulla punxada constantment?
Bueno, és una agulla que és un tubet de teflon, vull dir, claves l'agulla, treus l'agulla i queda un tubet, que és el que va administrant...
I això ho portes sempre?
Sí. Sí, sí, 24 hores, vull dir, home...
Por
sí
eso que... no utilitza bolígrafos d'insulina, perquè utilitza...
Sí, 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 sí que és veritat que si haig d'anar a la platja, haig de fer una prova esportiva, depèn de l'estona que sigui, com que estic canviant una mica el fet de fer esport, que també una mica regula el no tenir que posar-te tanta insulina, puc deixar-la sense posar-la, no?
És a dir, que això et va regulant. No,
això diu normalment a través de l'endocrí, que te va dient la pauta que has de tenir depenent de l'hora...
Sí.
L'avantatge que té és que sempre tens insulina al cos. Vull dir, la bomba, o sigui, el que fa el pàncreas d'una persona no diabètica és anar administrant petites dosis d'insulina independentment que mengem o no mengem. Vull dir, recordem que la insulina el que fa és a l'hora de menjar, regular... Que,
sí. Molt bé, ara es veu bé.
Ah, no sé si... Bueno, hi ha el got d'aigua.
Bueno, és com un petit aparell de ràdio, no?
Sí, sí,
com
sí.
Com aquell que porta
l'aparell
de ràdio.
Sí, sí, clar, suposo que les primeres que jo no la vaig tenir, doncs... Perquè jo recordo que quan vaig començar a sentir el tema bomba, clar, no es donava per la seguretat social. Ara és el que diu ella, hi ha alguns casos com el meu, perquè vaig tenir una diabetes complicada de controlar, m'ho van poder posar.
M'estàs dient que hi ha pacients que no els hi entra?
Sí,
la...
sí, sí, sí. Ah. Bueno, ara
cada
vegada
més. No és que no entra. A veure, jo crec que sí que hay que aclarar...
O que no la necessiten, no? No,
no, no, no, possiblemente lo podrían... Estamos hablando de tipo 1, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
Posiblemente lo necesitarían todo. Yo creo que hay que aclarar que la bomba, no, hoy por hoy, desgraciadamente, no son inteligentes. Es decir, la bomba esa no funciona sola.
No, no, no.
Esa bomba funciona porque hay detrás una persona educada, que es él, que gestiona la insulina. O sea, la bomba no se despierta y dice, hoy te pondré 10. Es él el que se la tiene que regular, tanto la insulina basal, que es la que dice él que está todo el día, más el bolo, o sea, el extra para cuando come. O sea, desgraciadamente hoy por hoy no existe la bomba que te puede leer la glucosa, es decir, como estás a 200, utilizo un algoritmo automático.
Vaja, que no és com el marcapassos, en aquest cas, aplicat a la diabetis.
Exacte. Sí, no? Clar, jo vaig fer una formació específica pel tema de saber com funcionava la bomba. Hi ha l'opció inclús de posar una dosi que es diu una dosi basal temporal. Precisament quan faig esport, doncs clar, tinc un amic que és nutricionista també i m'ha explicat com fer-ho servir, com quan faig esport posar-me menys quantitat d'insulina, perquè si no em baixaria molt el sucre. Clar, tot això és formació que has de saber, perquè si no, no serveix de gaire portar-la.
Per exemple, els pacients que no llevan bomba d'insulina van con múltiples dosis d'insulina, és a dir, lo mismo, però él no se pincha porque, como ha dicho, lleva un catéter. O sea, cada vez que pone insulina ya entra.
Ya entra directamente.
Pero llevan 4 o 5 dosis de insulina. No es que no entre, es que tampoco está indicado en todos los casos. Incluso hay gente que, teniendo la opción de la bomba, prefiere múltiples administraciones de insulina. O sea, inyectarse cada vez. En realidad es lo mismo, o sea, unas múltiples inyecciones de insulina, si no hay detrás un paciente educado y formado, tampoco sirve de nada.
Vaja, que els pacients s'acaben convertint en autèntics experts, en aquest cas, de la malaltia, no?
Hombre, eso es la idea. En las enfermedades crónicas, ellos ven al médico cada 3 meses o a la enfermera cuando pueden o 3 meses. Ellos tienen que autogestionarse, ¿no? Claro, hay diferentes capacidades, no todos somos capaces.
I amb això es pot fer vida normal, Miquel?
Bueno, es pot fer una vida bastant més, tenint en compte el que ha anat passant, doncs sí, es pot dir que si portes un bon control, el que diu ella, doncs, vas a les cites dels metges i vas autogestionant una miqueta. La veritat és que jo no he tingut cap limitació, entre cometes, de dir, a veure, cap, sí que hi ha alguna petita limitació.
Com per exemple?
A veure, no sé com dir-te, no? Però per exemple jo sóc casteller també i a l'hora d'enfeixar-me, doncs, per exemple el catèter de la bomba haig de vigilar perquè no m'agafi o no me la poso o me la trec durant un parell d'hores que dura la diada, haig d'anar gestionant com ho faig, no? Vull dir, sí que hi ha una mínima limitació perquè és lògic, o si me'n vaig al mar a nedar, doncs clar, la bomba no me la puc posar a l'aigua.
Claro, però ahí la limitació no és la diabetes, és la bomba.
Sí, exacto, claro. ¿No? Porque si voy con boli no es tanta limitación tampoco, ¿no?
Sí,
¿es normal que un paciente diabético estigui tan activo como el Miquel, que fa castells, que fa triatlons?
No, hay de todos. Hay gente que hace vida más sedentaria. Sí que es recomendable en todos los diabéticos que hagan actividad física. Pero no todos son grandes deportistas. Hay personas, como todo, ¿no? Como en todas las esferas normales y demás. Hay que adaptarlo cada uno. Sí que es importante, como recomendación, un ejercicio cardiovascular. Luego está el que es deportista o deportista de élite. Pero bueno, no todos. En diabetes hay de todos. Y ahí me refiero como en toda la vida misma, ¿no?
Ya. ¿Tens molts col·legues que estan com tu? Que bueno, tenen una vida tan activa.
Sí, per sort o per desgràcia, per dir-ho d'alguna manera, sí que va haver un any que vaig participar a la mitja marató de Granollers a través d'un amic meu d'aquí, Calella, que és diabètic també, i m'ho va comentar que hi havia un grup de diabètics que es reunien i feien una trobada tot el cap de setmana, i he conegut grans amics que són diabètics i que també
fan
esport,
com tu, no?
Sí. I bueno, jo estic d'acord amb la doctora, no?, que dius que no és necessari fer tanta activitat. Jo suposo perquè també sóc una persona que no puc estar quiet i a part que va haver un moment de la meva vida que vaig tenir la meva separació de matrimonial i vaig dir, això no m'ha d'afectar.
Em convé un canvi,
a
no?
Nivell, exacte, clar. A nivell de, com a mínims, era conscient que feia, tenia una vida potser una mica més sedentària i vaig dir, sempre m'agrada fer esport, però no em feia gaire, i vaig dir, com a mínim, que no m'afecti el sucre, això, no? Vaig ser molt conscient de que això podia agafar fins i tot una depressió, tot això, vaig dir, no, això no pot ser. I vaig començar a fer esport, no? Llavors, mica en mica, he anat augmentant el nivell d'esforç o de proves, però, bueno, també hi ha èpoques, vull dir, hi ha èpoques
No, y evidentemente hacer ejercicio, como haces tú, implica un conocimiento, porque hay unas variaciones de la glicemia muy importante, introduces otro factor que es el factor ejercicio, y por sí la diabetes tipo 1 es muy variable.
Sí.
O sea, aunque tú siempre parece que haces lo mismo, no siempre haces, no estás haciendo lo mismo y la situación es la misma, ¿no?
Claro.
O sea, eso necesita también formación y
claro. No es doctora, fácil gestar. ¿Es diagnostica molta diabetes encara a la
menos
consulta?
De lo que deberíamos.
¿Pero como cuánto?
No lo sé exactamente, no te puedo decir el número, yo te puedo decir que en España más del 14% son diabéticos.
Més del 14%.
Tipo 2 estamos hablando. Tipo 1 es menos infrecuente. Te diría tipo 1, así aproximadamente entre 3-4 casos al año.
I això per què? Perquè ho fem molt malament? Perquè ens alimentem malament? Perquè som sedentaris?
Hombre, yo creo que entre comillas es porque hemos mejorado la calidad de vida. Vivimos más años, ¿no? La diabetes es una enfermedad muy asociada a la tipo 2, a la edad. Segundo, tenemos más disponibilidad de alimentos, o sea, estamos más hermosos. Y tercero, hacemos poca actividad física porque la vida moderna está preparada para hacer poca actividad física. Y aparte, diagnosticamos más. Antes había también diabéticos. Lo que pasa es que cuando se diagnosticaban cuando iban con una complicación, amputación, infarto. Yo creo que a pesar de todo se ha mejorado mucho. Yo me acuerdo, tú hablas de batallitas de 30 años. Yo cuando llegué al hospital, ibas a bascular a la puerta y había mucha gente, sillas, ruedas, amputación, etcétera, etcétera, y muchos diabéticos.
Però per què les amputacions?
Tu ara vas i això ja no se ve pràcticament.
Per què s'amputa un peu, per exemple, amb un pacient diabètic? Què passa?
Porque la diabetes es una enfermedad que a largo plazo, mal controlada, por supuesto, hace daño y hace daño a pequeña y grande arteria. Evidentemente, de cara al pie también hay otros factores, no todo es glucosa. Por ejemplo, más a más, lo que decíamos, la santa compañía, ¿no? La glucosa se acompaña de fumar, de tabaco, de dislipemia, de hipertensión, todo eso va, todos sabemos que todos esos factores van alterando la circulación. Entonces, llega un momento en cual la circulación no llega bien, los nervios tampoco, mucha gente tiene lo que se llama neuropatía diabética, es toda gente mayor, no se lo nota. Se hace una pequeña lesión que tú y yo nos fijaríamos, dices, ay, mira.
Como una llaga.
Me lastimé. No, claro. Sí, o tú dices, ay, mira, me lastimé, me rozó un zapato. Te lo limpias, te cambias el zapato y ya está. Muchas veces un diabético eso no se lo nota. Y si no tiene el hábito de mirarse los pies y eso...
¿Y por qué no se lo nota? ¿Por qué no nota la herida?
Porque tiene los nervios también afectados por el mal control de la diabetes. Obviamente, todas estas son complicaciones a largo plazo. Y eso ha cambiado mucho la prevención. Por eso, sobre todo a gente mayor, se les enseña a vigilar los pies, se les enseña unos cuidados con los pies, se les enseña que se los miren. Y aparte de enfermería, cuando van al hospital o al CAP, también se los mira, ¿no? Pero cada vez hay menos, ¿eh? Esto, la verdad que estas complicaciones, por suerte, se ven menos, ¿eh?
¿Y la vista?
Bueno, la vista también es otra de las complicaciones de afectación de arteria pequeña. Es muy glucosa dependiente, esa depende mucho de la glucosa, no depende tanto de la tensión y del colesterol y esas años vistas. Pero bueno, también se ven menos, pero es una de las principales causas de la diabetes. Es una de las principales causas de ceguera y luego está el riñón, ¿eh?
Ja. A tu t'ha afectat alguna d'aquestes coses,
Miquel? Mira, jo justament, com que estic a un centre optomètric, anava a comentar, bueno, a part del que deia de... del tema de sí que haig de reconèixer que amb la meva evolució ha canviat molt la prevenció de... Cada any em fan una prova de peus, em fan una retinopatia... Em fan una prova que es diu una retinopatia... Ai, retinopatia.
Retinografia.
Retinografia per vigilar el fons d'ull. Tot això ha reconec que ha millorat moltíssim, no? Però sí que és cert que... jo recordo, crec que va ser fins i tot ella que m'ho va dir, diu, tu vigila perquè a partir dels 10 anys d'evolució de la malaltia, si no et cuides... pots començar a tenir complicacions amb el que és la... Clar, no, recordem que el sucre va per tot el cos i un sucre alt per tot el cos va fent mal, diguéssim, no?
És verí.
No, és verí. No? Llavors, és el que estava comentant ella, no? El tema de peus, per això del tema amputacions, perquè no notem. Llavors sí que se'n va... Jo a vegades quan faig alguna prova sempre em miro els peus, que no tingui cap rascada, perquè diuen que als diabètics els hi costa més de curar les ferides, no? I tot això s'ha d'anar vigilant més. Llavors, amb el tema de la vista, justament, jo m'hi he trobat casos en el meu centre que, com que soc diabètic, sempre ho pregunto. Clar, i diabetis tens? O pregunto hipertensió i diabetis, no? Sempre. I a vegades, comentant una mica allò d'abans que deia, no? Diu, bueno, soc una mica diabètic. Dic, home, una mica, o ets diabètic
o no ho ets, no?
A mi em fa molta gràcia aquest comentari
dels
pacients.
Bueno, això ho ha dit la doctora Ligorria, no? Que bueno, o ets diabètic o no ho ets.
Hemos dicho durante muchos años los médicos también, ¿eh?
I fins i tot he diagnosticat, no, perquè no ho puc fer, però vull dir que sí que fent la revisió de la vista, que dius, ui, això no està bé, no millora, i gent que no sabia que era diabètica, és probable que jo els envio al CAP o a l'hospital i dic, mira tu, perquè aquí pot haver-hi alguna cosa més. Clar. No sé si diabetis o alguna altra cosa.
Clar,
no?
Ese es el problema de la diabetes tipo 2, que como muchos están sin diagnosticar o se consideran poco diabéticos, cuando tú los ves ya están con complicaciones. O sea, ya tienen retinopatía, tienen el riñón tocado, tienen neuropatía. O sea, pillas, un diabético tipo 2 lo pillas muy al principio.
Però
o sea,
això es pot revertir?
Sí,
o una vegada
mejorar.
El riñón
a ver, una vez que el daño
no
puedes estabilizar, por ejemplo, a nivel de retina y riñón, son estadios muy iniciales, puedes estabilizar. No es lo mismo tener una pequeña alteración que tener una insuficiencia renal, no es mismo tener una pequeña alteración que quedarse ciego. Sí, se puede revertir, ¿no? Pero parar, digamos, la evolución, posiblemente sí, eso seguro.
Porque podemos hablar de la diabetes como una malaltia mortal, en algunos casos.
Bueno, la vida és una patologia mortal.
Això està claríssim. Venim aquí i tenim clar que tenim el tiquet de tornada.
Seguro, però jo crec que definir-la com una patologia mortal, no. Sí la definiria com una enfermedad seria i muy associada a enfermedad cardiovascular. Nosotros en general hablamos mucho del azúcar, el azúcar, la glucosa, pero en realidad si tú piensas, ¿de qué fallecen los diabéticos?
Le pregunto.
De enfermedad cardiovascular.
Ya.
Se hacen un ictus, hacen una
cardiopatía. ¿Ve de la diabetes?
La diabetes y todo lo que la acompaña.
Claro.
O sea, no es solo diabetes. Uh-huh. O sea, si tú tienes una glicemia muy bien controlada, pero eres un hipertenso mal controlado, un dislipémico mal controlado y un fumador, posiblemente la enfermedad vascular de vaso grande la harás igual. Por eso también ha cambiado el enfoque desde el punto de vista médico. Antes solo mirábamos fármacos que bajaran el azúcar. Sí, que bajen la glicemia, sí, pero también hay que bajar todos los otros, o sea, hay que tratar todos los factores de riesgo, sobre todo en diabetes tipo 2.
¿Es curará algún día la diabetes, doctora? ¿Usted que ahí convive cada día?
Hombre, la tipo 2 se cura fácilmente el 50% manteniendo normopeso y haciendo actividad física. Uh-huh. La tipo 1, hombre, las cosas van, los tiros van, pero yo creo que está verde el tema por células madre. Lo que pasa es que, bueno, es poner células madres que sean capaces de transformarse en células pancreáticas, que a su vez
páncreas, ¿no?
sean capaces de producir insulina y a su vez los anticuerpos que tiene el diabético no se las destruya. Eso hoy por hoy necesita inmunosupresión. La inmunosupresión, tratamiento para evitar que el cuerpo las rechace, tiene efectos secundarios, ¿no? Con lo cual solamente se hace en pacientes que tienen ya insuficiencia renal y se trasplantan doblemente, hacen trasplante de riñón y trasplante de páncreas, porque igual utilizarán un inmunosupresor. Yo creo que va por allí. Ahora va por nuevas tecnologías, ¿no? Lo que decía él, bombas de insulina, lectores continuos de glucosa, que es un aparato para...
Es como un parche de color blanc.
Exactamente.
También.
Que te permite...
A las piscinas, ¿no?
Se ve cada vez más. Te permite ver cómo estás de la glucosa continuamente. Evidentemente, volvemos a lo mismo, tienes que tener atrás un paciente instruido capaz de gestionar los datos. Uh-huh.
Però això que comentàvem de si és mortal o no la malaltia,
sí.
Clar, jo diria potser que hace 200 anys atrás, claro,
el fet
que no et podiessis administrar insulina clar. Perquè no havia manera, clar, la gent moria perquè no es posava la insulina.
Mira,
no?
Entonces, era mortal, però ara... Antes de 1922 que se descubrió la primera insulina, que fue un preparado de estos de páncreas, un diabético era una condena de muerte.
Claro.
Aparte era muy curioso porque aparte no se sabía mucho de diabetes y era lo que dices tú, empezaban a tipo 1, estamos
sí,
hablando, empezaban
sí.
a perder peso, tenían mucho azúcar en la orina y que le decían, coma más glucosa, claro, no sé si la medicina que al final terminaba, morían por desnutrición.
El missatge d'avui seria, per exemple, va, des del punt mèdic, des del punt de vista mèdic?
Hombre, que la diabetes es una enfermedad crónica, que hay que aprender a vivir con ella. Concretamente la diabetes tipo 2 hay mucha faena por hacer, por nuestra parte y por parte de los pacientes, claro. Por parte también de las autoridades, por parte de todos, evidentemente. Bueno, que es una enfermedad seria, porque tiene enfermedad cardiovascular, pero que es una enfermedad tratable, ¿no? Y que hoy por hoy tenemos muchos fármacos nuevos que no teníamos hasta entonces, ¿no?
I des del punt de vista del pacient diabètic, Miquel?
Bueno, jo ara volia fer un comentari sí. respecte a això que deia de les cèl·lules mare, que recordo sí. que fa uns anys fins i tot va haver-hi un ministre de Sanitat, Bernat Soria, que jo recordo haver anat a una xerrada d'aquest senyor perquè ell és justament era doncs, el pioner que estava investigant amb cèl·lules mare i diabetis, no? Clar, a mi em va fer molta il·lusió saber d'això perquè vaig dir, home, si és ministre, vull dir, allò que dius, no? Posarà més èmfasi en aquella part que ell domina, no? I
bueno, va ser així o no?
Bueno, clar, va estar una època, l'època Zapatero em sembla que va ser, i bueno, això és el que passa amb els ministres, que estan en una època però llavors ja no hi són, no? Però suposo que segueix investigant, passa que sí que sí. és cert que ara, almenys per el que jo veig, que s'està investigant molt més en tema d'actinologia, bombes i infusors amb que es pugui haver-hi un pàncreas artificial.
Exacte.
Però, clar, a mi la gent des de fa molts anys em diu, bueno, tu ets jove, clar, jo vaig fer anys i la diabetis segueix sent crònica,
clar,
no? I llavors, bueno, sí que tens aquella il·lusió de pensar que tard o d'hora sí que pot haver-hi alguna cosa que si més no, si no és curativa, doncs que et faci portar una vida que quasi bé ni te n'adonis que tens diabetis, no?
Pot ser hereditària la diabetis, doctora?
La tipo 1 en general no, hay casos excepcionales.
En el cas del Miquel, per exemple?
No, es más esporádica, pero hay casos de tipo 1 familiar, pero no es lo habitual. La tipo 2, típico que en la familia hay unos cuantos, ¿no?
Sí que és cert que quan vaig debutar amb la diabetis, automàticament a l'endemà ja ens van recomanar a tota la família fer una analítica.
Sí,
per mirar a veure que no hi hagués cap persona més a la família que pogués també tenir alguna diabetis. Ja
I n'hi havia o no?
No. Vaig ser
fins i tot el...
No. I, bueno, recordo el meu avi, Pau Descansi, que sí que tenia diabetis tipus 2, però al ser, ja me van explicar que al ser diferent tipus de diabetis no tenia per què ser hereditària en el meu cas.
Doncs ja ho veieu. Normalitzar, no, la malaltia, en aquest cas.
Bueno, jo més que també afegir, no, el tema de el missatge, no, de dir, jo recordo que el que dèiem abans, no, que vaig estar una època amb més sedentarisme i també em van explicar en el seu moment que la diabetis té tres pilars, no, que és el que és la dieta, la insulina i l'exercici físic, no? Jo sí que apostaria molt perquè la gent que ens escolta que és molt important també fer aquest exercici físic, no? No fa falta
no cal fer triatlons, no cal fer com el Miquel.
No, el que passa que però... jo vaig moltes vegades pel passeig de Calella, que és preciós, i veig molta gent, diabètics, però molta gent caminant, vull dir, és suficient, vull dir, caminar una estona...
Además, también hay programas de caminar, por ejemplo, cada CAP, el CAP Calella tiene un...
Sí, que salen a...
Exactamente.
Hoy mismo han salido
Muy sí, pero muy, aparte de que hoy, que es el día, pero salen habitualmente. Luego, a partir de allí, hay gente que va a caminar solos, ¿no? El ayuntamiento también. Y el ejercicio es adaptado. Obviamente, un abuelo de 80 años que con artrosis y mano puede hacer...
Bueno, no sé, doctora, porque aquí tenemos una gent gran... que estan apuntats tots
que sí,
a Calella Marxa, aquestes entitats, escolta'm, hi ha gent molt gran que fa unes caminades...
Jo vaig gaudir de la jornada aquesta de les Olimpiades per la gent gran,
per exemple,
i vaig al·lucinar, vaig estar de voluntari justament,
per
i mare
exemple,
meva...
Vull dir que tenim una gent gran que...
Evidentemente que lo hay, pero es personal elegido,
sí.
¿No?
Exacte, si no, no és la
molt
majoria.
Molt bé, Miquel i doctora, gràcies per haver vingut. Se'n van cap al CAP, ara? Hi ha activitats avui?
Sí, hi ha
activitats en el CAP, i fa la tarda, no?
Hasta la tarde, creo que a les 4 van direcció a pagar far, tots caminant i bueno,
i participareu o no?
Sí, la idea és
que sí.
Home, jo tinc sort que avui estic de vacances, llavors ho puc fer.
Bueno, ara esmorzar.
Ara esmorzar una mica i recuperar una mica.
Molt bé, gràcies. Fem una pausa i seguim a la ciutat per l'FM.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, milionària, sants del fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Ràdio Calella.
El Teatre de la Sala Mozart acollirà aquest diumenge el Festival Artístic Solidari que promou l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Avui tenim en línia el seu president, el Josep Puig. Què tal, Josep?
Molt bon dia.
Bon dia tingueu.
Tot a punt per aquest diumenge?
En principi sí, Que no plogui a les 6 de la tarda, que és l'hora que ha de venir.
I si plou, a dins de la sala Mozart no cal patir, eh? No cal patir. És la sisena edició d'aquest festival. Sí. Explica'ns què heu preparat.
Mira, que enguany hi haurà, diguéssim, actuacions de cant i de dansa intercalades. Per un costat intervé l'Escola de Música de la Fàbrica amb tres corals, la coral jove, els de mitja edat, per entendre'ns, i els adults. I aleshores també és el constipat.
Sí, sí, estem tots igual, sí, sí.
De la Mercè Penosa, diguéssim, importaran 10 o 12 espectacles diversos de dansa clàssica, moderna, etc., també amb alumnes de l'escola de diverses edats. I el que farem serà anar intercalant, diguéssim, cant, dansa, per fer un espectacle, diguéssim, variat i entretingut.
El donatiu és de 8 euros. Aquests diners suposo que us serveixen per molt a vosaltres.
Sí, per molt, per molt. Sí, nosaltres alguna vegada ja ho he explicat aquí a casa vostra. Clar, nosaltres tenim 5 programes sanitaris, nosaltres tenim personal sanitari contractat, i aleshores el nostre pressupost supera molt, diguéssim, totes les ajudes de l'administració pública diversa que podem rebre. Nosaltres necessitem, diguéssim, ara amb números rodons, aconseguir aquest any 70 o 75 mil euros, diguéssim, perquè si no ens en sortiríem amb el pressupost. Sí. I això com ho fem? Doncs amb donatius, és veritat, donatius de persones, empreses, alguna entitat, alguna fundació privada, i muntant 1.000 activitats durant l'any que vosaltres coneixeu bé.
Les localitats ja es poden comprar? A on?
Ara no diré una bestiesa, perquè he canviat de llocs, a mi em sembla que és la Llopa i Regals Marina.
Però no és correcte, és correcte. Jo ho tinc apuntat, però volia que ho diguessis tu, Josep. Sí, a la Llopa i a Regals Marina.
Fem coses a Can Roger, sí. Que canviem, sí.
I també una hora abans de la funció.
Ah, oi? Exactament com sempre, sí.
Normalment quants diners recolliu en aquest espectacle?
Mira, depèn de l'any, però al voltant, sí. Jo diria que entre una forquilla entre 800 i 1.100 euros, una cosa així. Depèn de l'any, però vull dir, és entre això, entre 800, 1.000, 1.100, una cosa així. Que són molt benvinguts, perquè és la suma de moltes activitats que ens fa això. Penseu que nosaltres, diguem-ne, no arribem a cobrir les necessitats que nosaltres mateixos detectem o que a través dels serveis socials de l'hospital ens demanen. Vull dir, si nosaltres aquest any ens podem acabar l'any que ve, contractarem més hores per fer més coses. El que passa és clar que hem d'intentar sempre anar equilibrant el pressupost, perquè si no ens morim, diguéssim, i nosaltres volem persistir.
Doncs va, fem una crida. Josep?
Això mateix.
Doncs vinga, endavant.
Doncs vinga, a veure si diumenge veniu, tots els familiars, tota aquesta gent que actuarà, o gent que vulgui passar una bona estona, un parell d'horetes allà a la sala Mozart, i doncs esteu tots ajudant a una bona causa.
Josep Puig, president, en aquest cas de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital Sant Joan de Cap. Gràcies i que
vagi molt bé. Bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau.
Y al atraparte por la vereda, todos dirán que se lo busco. Locuras de última hora, agua de coco y no dudaré en dejarme llevar por el fuego y que me enerve pa' no más perder. Y lo que era lo verdadero, ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero para no más volver. Y prefiero no resumirme, ni tampoco perderme de vista. Eras el egoísta que me quiera recorrer. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. confunde, se non è vero ben trovato l'amor. Y aunque sea largo el viaje, nunca se acaba nuestro temor. Así que vive y convive con ello, que el mundo ya te llama a filas. Y mientras no te decidas, otro lo hará por ti. Y lo que era lo verdadero, ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero, para no más volver. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Saber que tú, saber que yo, saber que sí, saber que no. Saber que todo cambia y todo sin control. Ya la mecha está prendida, su fuego me enamoró. Aunque el viento vaya en contra, lo que viene me llamó. Y perdonen la tardanza, que buscándome la danza, olvidé ser como.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La plantilla de Fomento de Construcciones i Contratas, que s'encarrega de recollir la brossa de la Noguera, ha desconvocat aquest dimecres la vaga després de 7 dies d'aturada. Ho han fet també després de pactar amb l'empresa un increment salarial d'un 8% durant un any. El gerent del Consell Comarcal de la Noguera, Jordi Orònic, ha dit a la xarxa aquest matí que com a part afectada han mediat i han apostat pel diàleg entre dues parts, però que el conflicte només ha resolt a curt termini. L'escoltem.
Nosaltres sí que demanàvem que aquest acord fos a més llarg termini, que no només fos per un any, sinó que com a mínim fos per dos anys. Bé, al final el tema és que hem solucionat el problema per un any. El que passa és que temem que això, que d'aquí un any ens tornarem a trobar igual si abans no pacten un conveni col·lectiu com Déu mana.
L'acord entre treballadors i l'empresa serà vigent fins al 31 d'octubre de 2020, amb el compromís de tornar a reunir-se entre març i abril per provar de prorrogar-lo o negociar el conveni col·lectiu. A la capital de les Garrigues, les Borges Blanques, s'ha iniciat una campanya de civisme vial per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'estacionar correctament els vehicles a la via pública. El consistori difon un vídeo a través dels canals propis com la web i els perfils de xarxes socials. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
La primera tinent d'alcalde, Núria Palau, va exposar que, degut al creixement de l'incivisme que hem detectat darrerament, hem endegat una campanya amb un vídeo curt de menys de 20 segons de durada en el qual es veuen imatges reals enregistrades als carrers del municipi amb diversos vehicles als quals s'han tapat les matrícules que estacionen indegudament, ja sigui davant de guals, damunt de voreres o de zones reservades per a persones amb alguna minusvalidesa, entre altres llocs no permesos. Amb l'etiqueta Ni dos minuts es pretén conscienciar sobre el fet que, encara que sigui per poc temps, un vehicle mal estacionat pot provocar, entre altres perills evidents, l'atropellament d'un vianant que hagi de baixar de la vorera o sortir del pas de vianants per esquivar un cotxe, una moto o una furgoneta que hi hagi aparcat a sobre, o inclús un xoc entre altres vehicles que haurien de poder passar pel lloc en el qual s'hi ha aturat un altre de manera indeguda. Així, a partir d'ara, el consistori difondrà la campanya amb el vídeo pels canals propis com la web i els perfils a les xarxes socials.
Gràcies, Joel Vidal, des de Ràdio Rosselló. Més qüestions. Les males herbes, la grava i una mala evacuació de l'aigua de la pluja han obligat a fer una actuació als carrers i a la plaça de Sant Martí d'Empúries, on s'hi posarà sauló. Les obres duraran dos mesos i tenen previst un pressupost de 70.000 euros. Des de Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
És un projecte que s'aprovava ara fa un any i que es pot començar a executar després de rebre els permisos d'urbanisme, cultura i patrimoni. Tot l'espai està en una zona considerada d'interès arqueològic, d'aquí que mentre durin les obres hi haurà un seguiment d'un professional del jaciment d'Empúries. Entre d'altres, s'actua als parterres d'alguns carrers i també a l'entrada del nucli. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Que hi havia zones on hi creixia l'herba i s'havia de fer un manteniment molt exhaustiu, doncs ara, a partir d'ara, doncs no s'haurà de fer aquest manteniment, s'aplicarà sòl compactat, i després les actuacions a la plaça doncs seran les actuacions una mica més grosses, on es refaran els paviments també, que a dia d'avui doncs tenim aquestes graves sueltes.
L'actuació més important, però, és a la plaça, que rebaixarà uns 10 centímetres per aconseguir que l'aigua de la pluja no s'acumuli i desguassi carrers avall. Els restaurants de la zona han hagut de desmuntar temporalment les terrasses. Es calcula que el conjunt de les obres estigui acabat en uns 2 mesos. El pressupost que s'hi destina és de 70.000 euros.
Gràcies, Miquel Pagès, des de Ràdio a l'Escala. De moment ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
No sabeu com estan d'animats avui els nostres tertulians, que sort que no han vingut amb cotxe a primera hora del matí, perquè ens hem llevat avui amb els parquímetres de la muntanyeta boicotejats, però hem de dir que aquest boicot no està exempt, és a dir, els que han deixat el cotxe no estan exempts de treure el tiquet, que ara ho comentàvem aquí a micro tancat. Bon dia, Josep Maria Gallar.
Bon dia.
Vallabriga, Fernando.
Bon dia, bon dia.
Carai, quin...
És que tinc una pregunta que m'està cremant.
Doncs ara la faràs. Pau Pujol, bon dia.
Molt bon dia.
Josep Maria Granyó, bon dia.
Bon dia.
I Maria Antònia Pujol.
Bon dia a tothom.
Ara estàvem fent tertulieta així a micro tancat sobre això, no? El tema aquest dels parquímetres de la muntanyeta, que sembla ser que els conductors no estaven exempts de pagar l'estacionament. Home, si les màquines fallen...
Hi ha una aplicació pel mòbil... Que
ja, però i si no la tens?
És gratuïta.
A veure, escolta, Gallard, tu segurament tens la capacitat de descarregar-te-la, però jo me veig aquella persona de gran que no domina doncs, aquestes no, coses, no. I què fa? A veure... Va, respon.
No, sí, estic d'acord amb tu, però clar.
Què?
Feta la llei, feta la trampa.
Bueno, sí.
Però qui el fa això? Qui és el causant?
Aquí pot quedar un buit legal, podríem dir.
Home, sí. Està clar que algú, amb molt mala fe, ha fet malbé les màquines, que sembla que ja estan...
De fet, hem de dir que corre gent amb molt mala fe.
M'han dit que han posat silicona, no?, en el monedet.
I han posat silicona i han posat escuradents. A totes.
Maco, maco.
Sí, sí. Mira...
Ja, haurem de buscar-los feina perquè hi ha molta gent que no sap què fer i el gat pentina.
Exacte.
Molta gent que ve a destruir.
Sí. Sí,
però clar, que tu vagis a treure un tiquet i no puguis perquè la màquina està feta malbé...
Home, no tindrien que cobrar. Això és lògic.
O almenys, si et multen, t'haurien de donar l'opció de poder presentar el recurs per tornar-te els diners de la multa, dic jo.
No, això suposo clar. Que ho podràs fer, ara que falta que després te la treguin i et retornin els diners, però automàticament tindrien que la gratuïtat...
Òbviament estem parlant d'un euro.
Sí.
És una quantitat que no soluciona cap problema.
Exacte.
És que el problema de la via administrativa, per exemple, quan et posen una multa, ets culpable fins que es demostri el contrari. Sí. Per això, a vegades, és molt difícil recórrer una multa i que et retornin els diners. Per tant,
et vaig dir una anècdota i que m'ha passat a mi no fa gaire, a la meva germana. La meva germana va aparcar a Pineda, va aparcar en un lloc i ara també els pàrquings estan... Suposo que deuen estar marcats per tarifes, no? Com aquí podem tenir muntanyetes,
zona verda,
Hospital 2,
ja, no?
etc. Sí. No, hi ha zona blava també,
zona blava.
A darrere de la parròquia. Va aparcar a darrere de la parròquia i ella, doncs, en lloc de marcar un pàrquing concret amb un nom, va marcar un altre i ella va posar els seus diners, va treure un tiquet i es va trobar la multa.
Carai.
I es va trobar la multa. Va anar a fer una protesta, doncs en un plaç de 24 hores li han fet la devolució dels diners. Mm. Ella va pagar la multa, va fer la queixa i en un plaç de 24 hores va...
Va tornar.
Sí, perquè a més ho vaig veure perquè com que anava per un tema de l'empresa... va pagar amb la targeta de l'empresa i automàticament en el compte de l'empresa ahir mateix. els diners estaven abonats en el compte. Vull dir que, a veure, la via administrativa...
No, però...
Per sí, segons què, perquè això també és una empresa privada que ho gestiona.
No, no, però és això mateix.
Vull dir, una empresa privada sempre té una agilitat, que una via administrativa és més, sempre és més farragosa.
Qualsevol
no?
multa, ets culpable fins que es demostri el contrari, després l'has de recórrer i has d'aconseguir que te la treguin. En cas de que tu la recorris i no se't demostri innocent, un, l'has de pagar, i dos, se't treu la rebaixa que pots fer al pagar-la a l'acte.
Per això molta gent la paga.
Per això mateix. Vull dir, jo trobo una mica lleig, bueno, per no dir bastant, que si no pots treure el tiquet pel que sigui, se't posi multa. Vull dir, per posar un cas, Renfe, a la que hi ha una incidència i no arribes a l'hora, bueno, arribes un quart d'hora tard respecte a l'horari fixat per la pròpia empresa, t'han de retornar el bitllet d'aquell dia.
Doncs es deuen fer un fart de retornar bitllets.
No, perquè molta gent no ho demana.
Yeah. No, jo he vist a Plaça Catalunya cues molt llargues i també se la sala molt llarga, Renfe. A vegades... Jo, tenim calculat
clar,
18 minuts.
Clar.
18 minuts tard, arriba allà, i mira que ha vingut el tren, no sé què, que avui el retorn del bitllet. Em diuen, no pots, ha arribat 14 minuts tard. No 15, jo.
Per temps?
Sí.
Va, per això també és coherència.
Bueno, jo em va passar un cop amb l'AVE, això. Un cop amb l'AVE em va passar.
Però què em refereixo a què dius? És pura lògica. El millor resulta que l'empleat que tenen allà per denunciar, no, com clar, que no li han dit res, denunci. Això és aquella anècdota que es va córrer molt, per exemple, per Reus, que va haver un que va regar quan estava Reus a 5 graus bajero. Quan si no li diuen que no regui, doncs... Pues,
no. Tot glaçat.
Exacte.
La Llebriga no et veig. Acosta't una miqueta cap al Pau.
La Llebriga té alguna cosa.
Mama, aquesta cara...
Te la pregunta,
no,
no li dius.
No, cap aquí, cap aquí.
Que t'acostis cap al Pau.
Arroba, que no mossego.
Ara sí.
Sí que sí, se't verà.
Aquí tindré fred,
sí,
i aquí
escolta,
tan sol.
No, ja que anàvem per aquí, jo ja la
crec. Acosta't una miqueta més al Pau.
Dic, ja que anàvem per la qüestió de multes...
És que no et veig aquesta cara tan guapa que tens.
És que vaig tenir una experiència única a Calella, que no sé si algú de vosaltres l'ha tingut.
A veure.
Me va multar en un minut 3 vegades.
I què vas fer, Vallabriga?
Ah! Això és el que m'agradaria. Pues vaig anar a la farmàcia Colón, vaig sortir a la farmàcia Colón, anava en cotxe, vaig agafar el carrer Llarg,
amigo mio.
I al carrer Llarg, 3 multes en un minut. Jo no sé si això és ètic, si això és legal, si això és un afany recaudatori o què és.
Què van fer, les fotos de la càmera?
Clar, perquè...
Les fotos de la càmera, o sigui, en un minut, 3 fotos, que són 3 multes. O sigui, ens estem queixant de Hesbia, però jo això no sé si és... O sigui, aquest cas, que és, a lo millor sóc l'únic cas de Calella, però vull dir... Em sembla prou greu que amb 100 metres, perquè és carrer Jovara número 33, carrer Jovara número 88,
on hi ha les càmeres?
Carrer Jovara 222. Que vull dir que perquè tu t'hagis despistat, o sigui, jo no entro si me vaig despistar o no me vaig despistar. Això va ser el dia 18, el dia 17 d'octubre.
El dia 17 d'octubre.
I ahir vaig rebre les 3 multes.
A 90 euros són...
No, són de 90 a les 3. El que passa que després és el que... Si ho pagues d'això, t'ho redueixen. Però vull dir, a mi em sembla una cosa... O sigui, no sé si és ètic...
Però vas passar en algun moment que no s'hi podia passar.
Sí, però sí. Bueno, però esclar... Tens...
Però no ho sabies? No està prou senyalitzat?
O sigui, no tens temps de parar-te i mirar des de les 7 fins les 23. O des de les 8 fins les 14. Tu te veus allà...
Que és la gent no, que també el que es queixa d'aquí del Salicru, no?
No et don temps de llegir de quina hora a quina hora. I efectivament, bueno, no, efectivament no ho sé, perquè ara ho he anat a veure i ara sé que de les 7 fins les 23 sí. Puc sí. Circular. Però estic parlant a les 6:20 de la tarda. Que els nens, els nois d'Alfreta, de les escoles Pies, ja han marxat. Que no sé, no, o sigui, no entenc... El motiu no l'entenc, però bueno, accepto que fes una infracció, però que vull dir, amb 100 metres, o sigui, amb un minut et puguin castigar 3 vegades, em sembla una cosa
immoral. És la mateixa
immoral.
Infracció.
Immoral. Des d'aquí ho vull denunciar-ho a fi efecte de que si algú té la mala sort, com vaig tenir jo, de posar-se quan no s'hi tenia que posar, que sàpiga que pugi, agafi el cotxe, el pugi cap a dalt de les cases...
I elegant, perquè... que, elegant que no n'eres coneixedor o que no vas poder llegir el cartell, això...
No he fet les al·legacions perquè és el que estaven dient. Si ara faig les al·legacions, tindré que pagar els 90 euros per 3 i, en canvi, de l'altra manera, tindré que pagar 45 per 3. Al final, com que això està supervisat per el gran jefe, l'inspector jefe de Calella, que me dirà?
Parles de l'inspector de la policia?
Llei,
no,
la llei...
No, hi ha un òrgan superior, i que és l'alcaldessa.
Bueno.
No, tu pots fer una carta...
Parla al micro, Gallar.
Tu pots fer una carta directament a l'alcaldia, i l'alcaldia, és la en teoria, és l'òrgan màxim que et pot treure vale. o posar la multa, deixar-te la multa posada o treure-te-la.
Vale.
I pot ser un recurs fer una carta. Ho sé... perquè això em va passar a primera persona ja fa molt de temps. Jo tenia la furgoneta amb un kit de mans lliures, vale? I, coi, si tinc la furgoneta amb el kit de mans lliures, em va arribar una multa dient-me que estava parlant pel mòbil. I, cony, com pot ser, perquè al final tinc les mans lliures. Potser aquest senyor va interpretar, o com estava rascant l'orella o qualsevol cosa, va pensar que estava parlant pel mòbil. Vaig presentar, conforme... tinc un kit de mans lliures, vaig presentar la factura de la instal·lació de mans lliures, les fotos de la furgoneta amb el kit de mans lliures, i jo vaig fer la carta a l'alcaldia. A mi aquella multa, ja fa molts i molts anys, aquella multa no em va arribar mai més.
Però Gallar, aquest cas és diferent, el que no pots castigar 3 vegades a una mateixa persona per la mateixa infracció.
En teoria no.
Mm. Sí, no, que, no hi ha infraccions per metres... No. Per metres del carrer Jovare. És la infracció per ficar-te en una hora que no és adequat. Jo suposo que deu ser un error administratiu. Claro que també, si recorreixes, ja no tens dret al 50% de descompte. Però jo crec que parlant...
Però, clar, però si ell paga les tres multes, són 135 euros.
No,
si, clar,
no el 50%. El 50%.
Gallar al micro.
90 per 3, si li treus el descompte, són 135 euros.
Sí.
Si ell fa aquest escrit, i això es reconeix, conforme...
Pagaria 90.
Pagaria 90.
Ja, això sí, això sí. O sigui, el que no té dret és ella a reclamar els 90 o els 45, si ho pot fer de paraula, clar. O sigui, potser se'n dona en compte que és un error, vull dir, potser només li cursen una denúncia, no ho sé.
Jo el que sí que vull dir, i això entenc que hi ha tècnics en trànsit, que se suposa que hi entenen molt més que nosaltres, però nosaltres ja ho hem reclamat altres vegades... Per exemple, que tu has dit abans el tema del senyal que hi ha aquí al carrer Sant Joan.
El tema de,
amb el tema del
giratori aquí en el Salic. És que no, al final, no et dona massa
al final
temps
jo sóc dels que penso, no? Que a vegades menys és més, no? I clar, tu arribes i realment tu perquè més o menys ja he après les hores i perquè ja tinc la sort de que les meves furgonetes estan autoritzades com a veí perquè puc aparcar aquí, vale? Però clar, el que ve de fora, entenc.
No et dona temps.
A mi m'ha costat molt memoritzar l'horari amb què està permès a l'entrada i la sortida, tot i que la meva furgoneta està autoritzada. Però clar, quan vens de fora, la veritat, tens una de literatura en allà per llegir, que una de dos, depèn de com vagi la circulació, si vades encara et pots fotre a sobre del davant.
Sí.
I a sobre, quan arribes, no et dona a llegir el temps. Jo crec que a vegades amb el tema de trànsit menys és més. Al final, tu poses allà un semàfor regulat horari... Al final, al carrer Sant Joan hi ha la pilona aquella, allà, aquí a l'entrada del carrer Sant Joan, una pilona amb àmbar...
El que passa que el carrer Sant Joan, com que ja és peatonal...
Perdó?
Que el carrer Sant Joan, com que ja és peatonal, doncs ja més o menys ho veus.
Vale, d'acord, però al final tu allà tens un semàfor en vermell quan està prohibida l'entrada i un semàfor amb àmbar, de precaució, quan l'entrada està permesa. Els vehicles autoritzats poden passar sense que se'ls faci la foto... I els vehicles que no estan autoritzats, quan estan vermell i passen, doncs ja saben el que hi ha. Aquí jo crec que haurien de fer una cosa similar. Al final, posar un semàfor amb un control d'horari, amb les hores que convingui, i a les hores que toqui, que estigui en vermell, i a les hores que no toqui, doncs que estigui amb un àmbar, un verd, no ho sé. Doncs clar, jo també dic, hi ha tècnics de trànsit, suposo, que de mobilitat, que en deuen saber més que nosaltres, però la veritat, jo sempre...
Jo...
Ja ho he parlat diverses vegades amb gent de l'Ajuntament, i crec que, per exemple, en aquest cas, aquí al carrer Sant Joan, home, la veritat, tota aquella literatura, a vegades, quan vas conduint, et costa de llegir.
Bueno, no,
quan
necessites no.
inputs ràpids.
No, et costa no, és que no la pots
és
llegir.
És que no es pot llegir.
No es pot llegir.
Sí. I, bueno, i si ets una mica curt de vista, pel que sigui, també...
Jo no estant, el que faria també és pagar la primera, el 40, el 50%, i recorrir les altres dues.
Sí. És una altra opció, esclar. Mm-hmm.
Que és el que jo pensava. Jo no opino gaire perquè no soc de gent de peu. Però jo crec que el normal... tu t'has posat en un carrer en el qual no podies passar, doncs és lògic que paguis una multa.
Claro.
Però no que paguis les... Em penso clar,
però és
jo,
que,
eh?
Que et disparin tres càmeres...
Pues això, bueno, perquè jo dedueixo, perquè per lo que ell diu dels números no és a cada cantonada. Deu ser una cantonada sí, una cantonada sí,
si surts per
no. I et deu, no, et deu disparar... Carrer,
són cada tres cantonades.
No, són carrer...
Escola
Espí... No, Escola Espí...
No, Sant Isidre.
Sant Isidre... Carrer Valle, carrer Martina.
Sí, sí,
bueno,
però,
i carrer Valle, carrer Martina estan... I,
Valle
sí,
i
Valle i Martina, que ahir vaig anar-ho, o sigui, vaig anar a caminar, a veure-ho, vaig tenir que parar-me
sí,
per llegir
sí, sí,
per,
raó, sí.
per llegir el lletrero, el que és el que posa,
però...
i després, això sí que és veritat, hi ha un semàfor amb àmbar. Això sí que és veritat.
Si està amb àmbar, estava dir... permès al pas.
Eh?
Si estava amb àmbar...
Bueno,
està permès el pas, si està amb hora...
Jo vaig anar, si hagués estat en vermell, jo segur que no hagués passat. Però bueno,
bueno
és igual.
És el que diuen Gallard de tornar als semàfors, no?
És igual.
De tota jo la crec vida. Que una, Fernando, no, jo no hi entenc, a una l'hauràs de pagar perquè és d'allò. Ara, les altres, el que passa és que potser la càmera, clar, com que aquells carrers són carrers que pots entrar al carrer llarg, al carrer Jovara, llavors resulta que, clar, cada vegada que passes per davant de la càmera et deu fotografiar. Si hagués hagut més càmeres al llarg del carrer fins allà pues, on t'haguessis anat tu,
sigut,
segurament...
Deu.
Que... Exacte.
Et marca els minuts a l'hora que passes?
Sí, sí, sí.
Durant un minut.
Però la fracció...
Jo ja us he dit, no puc opinar gaire perquè no... d'infraccions de trànsit no hi entenc gaire.
Mira, el que està molt clar, el que està molt clar que amb cotxe, amb moto, el que sigui...
No es pot llegir.
Menys és més, vull dir, al final... un pictograma és molt més descriptiu que una descripció. I això els que tenim carnet bé ho sabem.
Sí, sí.
I la veritat, que a vegades sí que hi ha senyals, que repeteixo, hi ha tècnics que en teoria hi entenem més que nosaltres, però veig senyals que la veritat que el temps de reacció és molt petit.
Amb això tens raó tu, Josep Maria, però ara jo, per exemple, tots sabem que el carrer llarg hi ha unes hores al dia que està tancat.
Sí, sí, això és d'acord. I ho hago al carrer Sant Joan, i ho hago al carrer...
Però a veure una cosa,
Maria Antònia,
un moment, ho sap la gent del poble,
sí.
Però hi ha gent que ve de fora que
bueno,
no ho sap.
Jo ara parlava pel
cas però hi ha gent... Ja.
Per això mateix que...
Però la gent que ve de fora, quan arribes en un lloc que no saps, hauries de ser, crec jo, jo ja partim de la base que potser dic un disbarat perquè jo no condueixo, però que hauria de ser prudent de mirar a veure, aviam on passa. Però bueno, deixem estar. Tots tenim un dia, o perquè anem de pressa, perquè anem despistats o el que sigui, que estic seguríssima que en aquell moment en Fernando ni hi va pensar.
Oh.
I va tirar per avall. Mm-hmm. I clar, ara, que hagi de pagar una infracció, jo ho veig raonable. Les tres infraccions per la mateixa infracció, que jo sàpiga, no et poden jutjar dues vegades pel mateix delicte.
No.
Que jo sàpiga, eh?
Mm-hmm. No, això estem d'acord.
Sí que
això estem
poden
fer.
A veure, Pau.
És un error.
Sí. Sempre ha corregut el bul, almenys entre la gent jove, que no se't pot multar dos cops pel mateix delicte el mateix dia.
Uh-huh.
I un amic meu ho va voler portar a terme, a veure, per provar.
I va sortir escaldat.
Sí.
És que també us agrada a vosaltres,
no,
eh?
No, no, no. Jo li vaig dir, és una tonteria, això. Es va posar a veure a la via pública davant de la policia, el va multar, ho va tornar a intentar, i el tio va treure la multa, en plan, què? Què em faràs? Ja m'han multat un company teu.
Sí.
I el policia li va respondre, ah, sí?
Home, perdona.
Tu si mates una persona pel matí, pots matar una altra persona per la tarda i no se't pot culpar de l'assassinat de la tarda?
Però, Pau...
Va veure l'error i va marxar allà, bueno, perdoneu, va tirar-ho tot i se'n va anar cap a casa.
Aviam, Pau, això...
Això, la policia d'aquí Calella?
No, a Mataró, però...
Pau, siguem raonables, a tu no et poden multar, no et poden jutjar perquè és assassinat en Josep Maria Gallar.
Pues home, pobre de tu!
Però si a la tarda m'assassines a mi, són dos delictes, perquè han assassinat a dues persones diferents.
No. Escolta,
no
cal que parlem d'assassinat.
No, era...
No, però vull dir, que m'entén... No, jo t'ho dic perquè, en plan pel·liculero, no?
Sí, tant.
Com has vingut, però... Maria Antònia, avui, no?
No, però què és això, vull dir... entenc que el cas d'en Fernando és, no és haver passat pel carrer
un sol cop en direcció prohibida, per dir-ho així, que no hi podia passar, sinó per haver-hi passat en aquell punt, en aquell altre punt i en l'altre punt.
Sí, sí, bueno, vols que fem una campanyeta?
En Fernando, si ho fa, ho fa bé.
Sí,
ha passat per allà i li han descarregat tot el carrer de fotos.
Faria una defensa en tot el carrer. Que treguin de les tres dos multes. Sí. Tens el meu respaldo.
Home, digue'ns-ho, Fernando.
Vale, ja.
Digue'ns-ho. Bueno, escolteu una cosa. El Pau, abans d'entrar a la tertúlia, em deia, bueno, avui no parlem de l'Aldi, no?
No, avui no parlem de l'Aldi.
No, que sisplau, que jo de l'Aldi ja no estic fins aquí.
Sí, ja som dos.
Sí, no parlem de l'Aldi, però sí que parlarem del que està passant, no? I del que passarà, si el resultat ha estat bo, si és el menys dolent, si s'entendran... si governaran,
bueno,
tot acaben van.
Jo el que veig que ja s'han començat a entendre, no? Perquè ja si fins ara ha sigut vergonyós, crec que si no es fiquen d'acord ara encara seria ja totalment ridícul, no? Jo crec que sí, ja es comencen a ficar d'acord, el que passa és que tindran que fer un govern amb, no sé, amb 43 partits, o, no? Vull dir que hi ha tants partits i tantes aliances. Jo crec que dintre del dolent és el millor que podia passar, perquè ara es veu que també volen rescatar la reunió aquella de Pedralbes, d'alguna forma també sí. Ja hi ha una conversa entre Esquerra i tal.
Avui.
Sí, a mi el que també m'ha sorprès una mica, que ara s'ha tornat bastant més radical Junts per Catalunya que no Esquerra Republicana. No? Vull dir, dona la sensació que Junts per Catalunya es resisteix més si no compleixen amb una sèrie de paràmetres de forma immediata, com la liberació dels presos, etc. No? I Esquerra dona la sensació de ser una mica més tolerant, més negociadora, quan fins ara era una mica al revés, no ho sé.
Home, jo el que haig de dir en
aquest
al·lusions,
tema... No?
Sí, per al·lusions directament. No, aquests dies a la premsa s'ha dit i repetit molt. Esquerra, sentar-se i parlar, sempre. Però a veure les negociacions i els punts que els hi posem nosaltres sobre la taula com a línia vermella. I això és... parlar, no hi perdem res...
Però tinc entès que no és així. Tinc entès de que parlar amb llibertat de tot. Vull dir, sense ficar línies vermelles. Vull dir, no sé, és la sensació. Està més predisposat a arribar a un acord Esquerra que Junts, perquè Junts ha dit no, que no és radical. No?
Primer de tot... perquè això queda molt bé davant de les càmeres, dir poder parlar de tot, vale, podrem parlar de tot, però sempre et guardes a la recàmera les teves línies marvelles i el que tu vols aconseguir sí o sí.
Ara que diuen també
que una altra por és, com ha passat, bueno, s'ha vist molt en aquestes últimes eleccions, la pujada de l'ultradreta.
Això és el que
els ha fet veure
una mica les orelles del llop.
Sí.
Que potser estan en un sostre, podrien estar en un sostre, però el que els ha fet una mica de por ha sigut això.
Maria Antònia, que ve deixar la...
Perdona,
la
paraula.
Perdona. Maria Antònia voldria defensar una miqueta junts aquí. La visió que té Josep Maria em penso que no és igual.
No ataco,
no és la mateixa que tinc jo. No atacar. Vull dir que la visió que tu tens...
Parla al micro,
perquè
Maria
jo
Antònia.
Sàpiga, Junts per Catalunya també ha dit que vol parlar, però clar, ell posa les seves línies. Però també està obert al diàleg. Està obert al diàleg i posa les seves línies. I ell ha dit, si aquestes línies poden tirar endavant, nosaltres anirem endavant, ens tindreu al costat. Però si no... I és normal, ells posen les seves exigències. I Esquerra Republicana també posa les seves, segons jo tinc entès. El que posa seran més dúctils o poder el PSOE, com que veu que els necessita una mica més que no pas necessita aquells, però escolti'm, ara si segueix així els necessitarà tots. Per tant, el diàleg obert sempre. A parlar, és que hem de parlar i ja seria hora que políticament busquessin una solució però... o que intentessin trobar una solució.
I, ara...
I el que diu en Josep Maria de la dreta, clar que els ha esperonat. Els ha esperonat a que s'han d'espavilar, perquè l'únic que han tret un benefici d'aquestes eleccions ha sigut Vox. L'únic. Els altres, bueno, i PP. Però PP també. Bueno.
Sí, però el que
realment ha tret un bon resultat i el que realment ha tret un bon benefici ha sigut Vox. Sí. Ara, si també ara, també seria hora que al final...
veurem l'extrema dreta, la tindrem allà on l'hem de tenir, que és que sabrem on és, perquè fins ara no sabíem on era, estaven amagats per aquí, amagats per allà.
I ara han entrat altres actors en joc que també seran molt importants, com és la pujada que ha fet tant PNV com Bildu.
Bildu ha baixat un, eh?
Bildu?
PNV
no ha baixat un.
Ah, PNV ha baixat
un. El PP per fi té un escó en el País Basc.
Sí, té un perquè l'ha perdut a PNV.
Doncs, bueno, doncs la pujada de Bildu, l'entrada de BNG i l'entrada de la CUP.
Sí.
És el... Ja s'està fent broma per les xarxes de que en Pedro Sánchez volia fer un govern progressista sense el que no necessités els independentistes ni els nacionalistes, però per tirar endavant aquest govern sí o sí, ho necessita, i que s'abstingui el PP.
Però jo incidint en el que deia abans, jo escolto totes les cadenes de televisió, no? I les veig perquè m'agrada saber l'opinió de l'oposició. Si us heu fixat, el govern obre les portes a negociar amb Esquerra.
Clar,
però en cap moment obre les portes a negociar amb Junts per Catalunya quan té els mateixos.
Fem una regla de tres i fem matemàtiques. Matemàticament, ells tenen cinc parlamentaris més que no pas té Junts per Catalunya. Per tant, primer negociem amb aquests perquè me n'asseguro 13. I me faig a...
Però amb Junts per Catalunya sí, amb els 8 ja en té prou, també, no?
No, sí, amb...
No arribaria als 178?
No, arriba.
175.
O 175?
No, 76.
Són 76?
Jo diria que 68, eh?
Meitat més un.
Sí?
No, la primera volta és meitat més un.
Això és la primera volta.
Segona volta és majoria simple.
Ja, però són 175 escons?
I suposo que si fos al revés, llavors primer parlaria amb Junts per Catalunya, m'entens?
Ja.
És una qüestió numèrica.
Això que deia el Gallard de la pujada de l'extrema dreta, tu creus que és un factor determinant, Gallard?
Home, una mica els hi ha fet agafar...
Perquè recordem que hem anat a aquestes eleccions perquè... PSOE i Podemos no es van entendre.
A veure, jo el que penso és que en el seu moment el Pedro Sánchez va estar una mica endiosado, no?, a fer aquests bons resultats. I al veure que ell no... les coses anaven per on te volia, va dir, bueno, potser plantegem unes eleccions noves i ja que estic ara en una línia ascendent, a veure si em trec un esgarrapo algun més, no? I al final doncs, està clar que els càlculs han sortit...
Bueno, està clar que en aquest cas les enquestes han fallat, en el cas del PSOE,
bueno,
que semblava que li donaven bons resultats. Li donaven bons resultats.
Però hi ha aquestes últimes enquestes.
Sí, però no, tampoc. Jo crec que una mica, al veure aquesta pujada de l'ultradreta, veurem si això fa un sostre o no. Jo vull pensar que això fa un... que és un bluff, com en el seu moment ha sigut Ciutadans, i ara tots sabem com estan.
Hasta luego, Lucas.
Exactament, perquè al final aquesta gent de Ciutadans ja has vist el que han fet, al final, emmerdar-ho tot, a l'hora de la veritat no han fet res, i a l'hora de la veritat no han fet res, i ara ja veus com estan, amb 10 escons, amb una presència testimonial en el Parlament, i espero i desitjo que a la gent de Vox els hi passi el mateix. Perquè al final hi ha molt de vot indecis, entenc jo, no?
Jo voldria dir, primer, les enquestes, em sembla que no val la pena portar-ho a col·lació, perquè vull dir, tothom sabíem que, vull dir, que es van fer abans de que sortís la sentència, que és la primera trompada que ens van donar. I la segona trompada va ser la reacció aquí. I això en aquest moment era molt, molt, molt difícil, crec jo, adivinar-ho. Per tant, vull dir, les enquestes, a partir una vegada el dia 14, el senyor Marchena, al qual he dedicat... Bueno, no li he dit res. Vull dir, el senyor Marchena va fer la seva, llavors, vull dir, a partir d'aquí les enquestes no... I per l'altre cantó, coincideixo amb en Josep, vull dir, d'acord que l'extrema dreta ha canviat tota la situació política, però jo em pregunto si els dos que són els que poden fer el gir, que són Esquerra i Junts pel Sí, no és hora ja d'una punyetera vegada que s'ho pensin, assumeixin la realitat que ara no pots anar a demanar flors i violes, o ves a polla amb un partit d'esquerres que és el PSOE, o bé s'està apujant a la dreta i a l'ultradreta. Jo em sembla que aquí, o sigui, estic d'acord que es defensi o s'intenti parlar d'independència, però és que a part de la independència, a Catalunya en aquest moment tenim altres problemes prou greus que hi ha que anar a intentar solventar. I lògicament sí s'ha de parlar d'independència, però mai parlar d'aquesta cosa que a mi m'irrita. Hi ha una línia vermella. Quan hi ha una línia vermella, s'obren les reunions, s'obre el diàleg i s'obre tot. Perquè si, vull dir, o tu me dones això, o no m'ho dones, per què hem de parlar? Si tu me dius que jo això no... Per què?
Gallar.
Jo el que penso en una negociació, està clar que tothom ha de cedir. Tothom ha de cedir. I per una banda com per l'altra, no? Llavors també una cosa que a mi em crea, i potser dieu-me incrèdul, no? Però un fil d'esperança és que el tema de què Podemos hagi entrat, el Pablo Iglesias sempre s'ha manifestat una persona obert, molt oberta al diàleg, molt més del que estaven els socialistes, no? També val a dir que l'altre dia, no sé per on em va venir, per les xarxes, unes declaracions del Pedro Sánchez 2013-2014, que ell abogava per un referèndum pactat a Catalunya.
Sí. Mm-hmm.
I ara d'això ja no se'n recorda ningú, però bueno, la maldita hemeroteca sempre...
Bueno, Sánchez tampoc no se'n recorda que en una entrevista que li van fer van dir que va dir ell que no li donaria mai les claus de casa seva en el Pablo Iglesias.
Sí, I al final tots són petons i abraçades. Ara, no? La política, al final, moltes vegades hi podem haver-hi... com les mentides.
No.
Té les cames molt curtes.
Aquí també hi ha dos factors ara. No? Dius, bueno, si valorem els partits teòricament independentistes, han guanyat posicions, no?
Sí,
si mirem el que és Catalunya i Calella està pel debut del 52, crec que el 53%, no? Però també sembla ser que darrere de tot això hi ha les pròximes eleccions catalanes, no? Que em sembla que són l'any que ve.
No se sap encara.
Depèn dels pressupostos.
Si s'aproven els pressupostos... Sí.
Però sembla ser que són les primeres que es realitzaran a nivell autonòmic, no?
No,
em sembla que són aviat les autonòmiques.
4 anys i... No,
són 4 anys, però que queden 2 anys, no?
2 anys i mig.
2 anys, sí. Més o menys per
encara queden 2 anys?
Sí, encara estem a
mitjans de mandat. Encara hi ha una mica de camí.
Ja s'està pensant que, segons on tu t'orientis, pot afectar després el que són les autonòmiques, perquè pel Quebec també hi ha diferències, no? Quan votes a nivell estatal, quan votes a nivell autonòmic i quan votes a nivell de ciutat.
El que s'havia dit sempre el Peugeot Cova.
Sí.
Entens? Vull dir, ara tens tots compte, bueno, que aquí sembla ser que la CUP ha entrat en força, hi ha Vox, o sigui que Vox també ha entrat aquí amb 500 i pico vots, però bueno, la que domina és Esquerra i després Junts per Catalunya, no? Però, ojo, tot això també,
no? Jo crec que la CUP realment són un partit que està clar que són insubmisos, no, amb aquestes coses, no? Però jo realment tinc els meus dubtes que la CUP pugui fer segons què a dintre el Parlament. Em preocupa més a mi realment Vox, perquè al final Vox són 52 diputats, tenen ara capacitat d'entrar en el Constitucional, de posar algun jutge, de posar gent a la magistratura que abogui per les seves idees. Aquesta gent sí que fan més por, perquè pensa que a la qualsevol pas que es doni, serà una legislatura que tot s'haurà de fer molt de puntetes i molt, molt, molt ben fet, perquè quan hi hagi qualsevol cosa, està clar que són els extrems, però clar, qualsevol cosa que es faci que no comprengui amb les seves idees, patapam,
jo
presentaran un recurs. Però clar, la CUP, quin temps d'oratòria tindrà en el Parlament?
A nivell nacional, no, té poca força.
A nivell nacional parlo, a nivell espanyol.
A nivell nacional té poca força.
Tindrà molt poca força. Però bueno, al final... és un vot una mica pues, que ha sortit entre que n'hi ha esgarrapat una esquerra i aquella gent de la CUP que no va anar a votar perquè el tema Espanya els hi bufava tot.
Amb dos parlamentaris et té poca...
Amb dos...
Però també tinc una cosa a nivell de Vox ara, també pot ser el modisme com va ser Ciutadans, no? A mi Vox em preocuparà...
Sí.
Quan em preocuparà Vox? Si d'aquí un any són tan honrats com diuen. Perquè el problema és que quan un comença a agafar poder és quan comencen a indagar, descobrir i veure veritablement el que fan. No sé en aquests moments el que estan fent ara a Andalusia i tal. Quan aixequin potser les alfombres, quan aquests hagin governat un any o dos, veurem. Jo tinc més por a l'honradès d'un partit, sigui de l'extrem que sigui, si demostra que és honrat, a que les seues creències polítiques, perquè avui dia el que estan dient jo que és totalment inviable.
Sí. No. Però dius que tens... que et crida l'atenció l'honradès d'un partit.
Oh, per, ara comencen.
Vale. Avui, titular de, un dels titulars de l'Ara, el Consell d'Europa retreu a Espanya que no posi remei a la suposada politització del sistema judicial. Eh? Llavors vull dir, primer, que la justícia espanyola, jo tinc la idea, de que se tira totes aquestes coses d'Europa pel forro. I veurem com acabarà lo de l'últim parer de l'advocat d'Europa. Però a part d'això, vull dir, jo em pregunto si no ens oblidem que dintre de... O sigui, han de substituir a un terç del Tribunal Constitucional amb un termini curt. Si fins ara el poder, que era el PP, té domini absolut del Tribunal Constitucional, què faran ara quan tinguin que renovar i els de Vox hi siguin i el PP hi siguin?
No, tothom tirarà cap al seu... Cap al seu. Sí, ara, home, també és veritat, sort en tenim que ara formem part d'Europa, eh? Amb els pros i contres,
sí, però
una, Europa,
una,
no?
Una pregunta, sort. Al final, només sents que al final, tu potser no, però tots aquí tenim fills, no? I al final...
Jo espero
renyar,
que no, de moment.
De renyar, els hem renyat, però també els hem castigat. Aquí només renyen, no veig que castiguin mai.
Bueno, permetem la metàfora, eh?
No.
Saps per què no,
però no castiguen mai?
No castigaran mai fins que, mentre Espanya pagui el deute que té, bueno, el deute que, no, que té, no.
No ho sé,
els
suposo que entre
que
altres coses,
no? Li
no?
faran res. El dia que Espanya no pugui pagar ni aquests interessos, aquell dia començarà a aixecar-se.
L'estat espanyol té, bueno, ha sigut castigat molts de cops per Europa, per... és l'estat europeu que més cops s'ha sigut trobat culpable de tortures en les seves presons o les seves comissaries, però clar, què passa? Aquí gairebé això no se'n parla perquè això es tapa ràpid. I amb el que ha dit en Josep Maria sobre el tema de Vox, jo espero que sigui un bluff, vull dir, jo dubto que hi hagi tanta gent, tants votants, que siguin molt propers al feixisme, i jo trobo que aquesta gent ha votat més amb el cor i amb l'estómac, de dir, és més fàcil posar-li la culpa a un immigrant que ve aquí a buscar el pa que una persona trajada que especula en les nostres vides. És més fàcil cridar a por ellos, els que volen la independència, que intentar dialogar amb ell. Vull dir, jo espero que sigui això.
A quines zones ha guanyat Vox?
Clar, és una...
desafavorida.
Múrcia, sí. Sobretot.
Sí, a Múrcia.
Desafavorides. Zones on el nivell...
Quan dius desafavorides, a què et refereixes?
A nivell,
perquè...
per exemple, amb un alt índex d'immigració, amb un alt nivell d'atur...
Perquè viuen bé aquesta gent, eh? Viuen tan bé com nosaltres,
amb
una, eh?
Amb un alt nivell, això és una altra cosa, amb un alt nivell d'atur, amb una escolarització bastant, bastant precària. Clar, al final, jo...
Vaig, jo crec que
vaig parlar amb una persona que va votar...
Aquesta Espanya encara?
Sí.
Precària?
Sí. Jo vaig parlar...
No diria precària, sí. Diria els nivells... Precària. Jo diria els nivells d'abandonament escolar, potser, vull dir...
Diguem-ho així.
Per filar més prim.
Diguem-ho així, no? Gràcies per la rectificació. Però al final, aquesta gent, quan tu vas... això m'ho va explicar una persona, que ell és agricultor i té interessos en allà, doncs, a la zona de l'Ejido, on el que en diuen el Mar de Plata.
Mm-hmm. Sí.
I, clar, al final, l'agricultor... ell té, no sé, té un tros i allà té, potser, té 25 hectàrees de tomàquet per recollir. Ell dona feina. Ell dona feina, però, claro, és que agachar-se els interessa més fer una peorada en un restaurant on anar a l'obra dos mesos i subvencionar-se, doncs, clar, després ve l'immigrant, que aquest sí, pobre, que té que fotre el tros de pa a la boca del seu fill cada dia, aquest sí que va i es posa a treballar, i després este immigrante nos viene a joder el trabajo. Ah, clar, però tu no et vols ajupir.
Clar, és, bàsicament és, si una persona que ve de fora sense preparació, sense conèixer el territori, et pot afectar laboralment, primer de tot, o és que tu no estàs molt preparat, o segona...
Espera, o és tant el conflicte català?
Espera, o segona...
Perdó?
Sí.
És tant això o és el conflicte català?
O segona, que també és... O és que en el teu jefe, per dir-ho així, en el teu cap, li interessa més tenir aquell immigrant perquè li pagarà menys que tu.
No,
per
no,
tant,
no.
La culpa,
Pau,
jo veig més no que és culpa dels patrons que de...
Eh?
veig que la culpa a vegades en aquest tema pot ser més dels patrons.
Sí, però això també tot pot anar lligat.
Em deixeu un tema d'una mica que fa d'hora que em puc callar.
Digues, Maria Antònia. Digues, Maria Antònia.
No, amb això que estem dient, jo el que crec que aquesta gent que protesta de l'immigrant que ve de fora, hi ha puestos que viuen subvencionats. Hi ha països que viuen subvencionats. Bueno, països, territoris que viuen subvencionats. I llavors, clar, si ve el de fora i agafa aquella feina, a la llarga amb ells se'ls acaben les subvencions. Perquè els estan demostrant que no és que no hi hagi feina, és que no volen aquella feina. Mm-hmm. I això no és culpa del patró. El patró té uns baremos. I aviam, ells no van a treballar i llavors lluiten per aconseguir, en vez de que els hi paguin 2 euros, els n'hi paguin 3, sinó que directament no van a treballar. I llavors que hi vagi un altre, i vivim subvencionats, perquè ja ens donen subvencions i en poca cosa ens apanyem, perquè tots tenim la caseta, tenim el territori i tot allò. I llavors amb això ja passem. I aquesta gent, clar que defensa Vox, perquè Vox els hi defensa la seva postura.
Mm-hmm. Però,
clar, però la veritat no la podran defensar.
No, a l'hora de la veritat no, perquè a més també han de pensar una cosa, aquesta gent que ara està votant a Vox, no se'n recorden dels caciques? I els caciques són de Vox, són d'extrema dreta.
Mira, va haver un d'alta baix Andalusia, fa uns anys.
El micro.
Va haver un d'alta baix Andalusia, fa uns anys, amb el
tema... Us posaré un micro
de
Madonna,
amb el tema
de...
Aquí. Un d'aquests d'orelles.
Sí,
clar,
perquè, escolta...
Amb el tema de les olives.
Sí, sí.
Allà es cobrava per olivera plantada. Anar plantant oliveres. Però les olives se'ls afotés als ocells.
Bueno, ara a Huelva no troben gent per recollir...
Sí,
la...
No, va passar
per què va passar? Sí, va passar, sí, sí. Va arribar el moment que la Unió Europea diria, tu cobres per una olivera plantada i tot el que tu vulguis. Però clar, aquesta olivera vull que em donis...
Ha de produir.
M'ha de donar uns quilos d'olives. Recoi, al final les olives se les menjaven els ocells.
Mm-hmm. Sempre que parlem de la immigració, no sé per què sempre anem als peonatges. Jo puc dir... Jo sóc soci, un numerari del Vall d'Hebron, que fa molts anys que hi vaig, i ara hi vas i trobes, i qui diu el Vall d'Hebron, diu que en qualsevol hospital hi veus sud-americans i sud-americans preparats, no d'aquests, preparats, i dius, coi, pues, quina raó, que els que estan preparats d'aquí se'n van a Anglaterra o se'n van fora. I això no hi ha ningú quasi, o sigui, dintre de totes aquestes coses i mesures que faran i tot això, ni he sentit parlar de sanitat en aquest aspecte, o sigui, l'aspecte que falten metges i que els metges d'aquí marxen, ningú dirà res, i tampoc ningú dirà res. Se m'ha marxat la idea.
Bueno, quan et torni, Pau.
Fernando, justament...
Aquí els hi paguen menys.
Justament enllaçant amb això... Molta, bueno, i veient les llistes d'aquests dies de Vox, a més de racistes, el que són classistes. Ells no els hi fa por, per posar un cas, el multimilionari xinès o el jeque àrabe que ve a fer una empresa aquí, o que ve a comprar una empresa d'aquí, els hi va perfecte això. El que tenen por és del pobre. En veritatment, és un classisme, totalment això. I... Per dir-ho així, la fugida de cervells que hem tingut durant aquests últims anys a la nostra societat, per què ha sigut? Perquè als joves no se'ls està oferint un bon futur aquí. El millor expert en biologia juvenil, per dir-ho així, d'Europa, era de l'estat espanyol. Se'n va haver d'anar a un altre país perquè aquí no aconseguia feina de lo seu. I com volem mantenir una societat amb els joves precaritzats i no tenir futur, i sense futur.
És molt trist que un metge sigui un mileurista.
Totalment d'acord. Això ho sap molt bé, Danyó, que ha treballat molt a la farmacèutica.
Bueno,
suposo que ens ho podrà explicar bé. Això
Josep sí, Maria però... va treballar uns anys a la farmacèutica que es guanyava molt bé la vida.
Sí, no, això
jo ho dic perquè ho sé.
Jo vaig viure els anys
durats.
Exacte, l'època d'or de la indústria farmacèutica i algun dia potser podríem fer una xerrada àmplia, no? Però els metges se'n van perquè aquí els hi paguen poc i tenen més oportunitats en quant a inquietuds investigadores, etcètera. Però al final, quines iniciatives ha donat el govern a l'economia?
Cap.
Bueno, el que passa que...
Ni una, perquè en vez de fer economia productiva, ha anat a buscar
doncs el que he anat a buscar.
Bueno, jo, el que sí
sous
dir...
baixos, sí. Sous baixos, emplear gent, perquè això al final ells es basen en una estadística. Sí. Nois, aquesta població activa, sí, sí, bueno, nivells de sous, no? Al final, que... les enquestes les fan totes a la seva mida.
Aquí entraríem en una guerra, perquè aquí s'ha anat molt
una cosa,
contra.
Per què el nivell de riquesa ens posen a tu i a mi en el mateix sac a la Mancio Ortega? Mm-hmm. Perquè ens posen el mateix sac que la Mancio Ortega.
Però també senyors. Dic que a nivell de lo que és la indústria, no? A nivell de lo que és sanitat, no? El que passa és que, claro, les coses quan es fan pot haver interessos, masses interessos, no? Però l'ideal és la privada sobre la pública.
Bueno, deixeu-me dir una cosa abans d'acabar.
Però no és això el que volia dir, eh?
No,
m'han canviat de conversa.
Ah, que volies dir una altra cosa, ràpidament.
Sobre una mica d'estudi que he fet sobre els votants de foc de Vox.
Ah, però amb 30 segons tens prou?
Sí, sí, de Vox. Penseu que la majoria són, i en zones on hi ha molt funcionariat, molt jubilat, amb alt potencial, molta gent amb diners. Jo he vist pocs pobres, i obrers que hagin votat a Vox. I aquests poden ser molt fidels. Digues, mentre els hi respongui.
I felicitats pel ball d'ahir, com
home,
el petar-ho, eh?
Escolta, aquesta gent de l'esplai que està a tope.
Ho
vau
petar, eh?
Escolta, deixa'm acabar la tertúlia dient que Maria Antònia Pujol seràs sempre nostra. Ah. No, que, i tant que ho vaig a dir-ho. I tant que ho vaig a dir-ho.
Sí.
Perquè la Maria Antònia tenim unes cadires molt atropellades aquí a la ràdio. No, me diu burra. No, ho vull dir-ho, perquè s'ha de dir. I ens les ha forrat totes. Ens ha fet unes fundes per totes les cadires. Per tant, Maria Antònia, seràs sempre
bé,
nostra.
Bé. Així
jo som... estic molt més còmode des de que ha ficat la funda.
No, perquè tu encara no t'hi has sentat al damunt.
No. Home!
Molt bé, sí, sí. Gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
PIME Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Au, doncs, recta final de la ciutat d'avui dijous. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la Una, què expliqueu?
Doncs mira, avui estarem pendents de la visita que fa aquest migdia el president del Consell Comarcal del Maresme, el Damià del Clot, la seva primera visita institucional aquí a Calella. Es trobarà amb l'alcaldessa i amb altres membres del govern municipal. Segons se'ns ha informat, doncs faran una visita a Can Saleta, sabeu, aquest nou equipament que disposa sí. la ciutat de Calella. També tenen previst després anar a fer una visita al Museu del Turisme. Veurem de què en surt d'aquesta reunió que acostumen els ajuntaments a aprofitar per traslladar a les entitats supramunicipals doncs, algunes de les qüestions per les quals els necessiten, els fan sí. demandes i també intenten traslladar les seves inquietuds en la mesura doncs, que són administracions que tenen una visió molt més àmplia del que és el territori i també tenen accés doncs, també a disponibilitats econòmiques que poden doncs, col·laborar, que poden fer que col·laborin amb les administracions. Avui pendents d'aquesta visita de Damià del Clot, repetim-ho, el president del Consell Comarcal que fa avui la primera visita institucional aquí a la ciutat de Calella. Avui ho hem explicat ben d'hora al matí, s'han boicotejat sí. els parquímetres de la muntanyeta, les quatre màquines de pagament de zona blava. Això ho han patit i com ho hem explicat, a la nostra pàgina web i també a xarxes, els conductors més matiners, perquè la situació s'ha produït aquest matí. De fet, era impossible pagar ni amb moneda ni tampoc amb la targeta que s'entra dins la màquina per al foradet, per la ranura. Sí que es podia fer el pagament a través de l'aplicació d'Aparcare, una situació doncs, que al final s'ha posat en coneixement de Jesvia, que ens ha dit que a les 9 del matí, minuts amunt, minuts avall, ja estava del tot solucionat. Sí que els hem preguntat a Jesvia, i imaginant el que podrien preguntar-se molts dels conductors que s'han vist afectats, és si, a tenor d'aquesta incidència, avui hi haurien els vigilants de la zona blava i multarien en cas de que no hi hagués el tiquet. I ens han dit que sí, que evidentment aquesta incidència que ha passat en els 4 parquímetres de la zona blava doncs no eximeix que els conductors hagin de posar el tiquet. I això ho expliquen doncs, perquè hi ha hagut altres fórmules de pagament que sí que no han quedat alterades per aquesta acció, com per exemple l'Aparcare. Hem de dir que també alguns dels usuaris de la muntanyeta ens han fet saber que els costa que gairebé mai poden fer el pagament amb targeta per mitjà de la lectura del contactless. Que no saben fins i tot ni si està activada aquesta possibilitat. Bé, aquesta és una de les notícies del dia. Ens remuntem a unes hores enrere per explicar que ahir a la nit es va fer un nou tall a la carretera Nacional 2, un nou acte de protesta, en aquest cas contra l'actuació dels agents de la Policia Nacional, també dels Mossos d'Esquadra, en el cas de les mobilitzacions que han tingut lloc aquests últims dies, a principis de setmana, convocades pel Tsunami Democràtic i en especial doncs, per l'actuació que hi va haver-hi en el tall a la Jonquera. La concentració es va convocar a través de missatges a mòbils. En aquests missatges doncs es parla d'una actuació policial desproporcionada i que certifica doncs, que hi ha una repressió policial a Catalunya, tot plegat al fil del procés, del judici del procés sí. i de la sentència del procés. Una convocatòria que hi van secundar a l'entorn d'una quarantena de persones que durant una hora van tallar la circulació a la carretera Nacional 2, un tall que es va produir novament just davant de la caserna de la Guàrdia Civil. Avui també parlarem del programa TEI, que està duent a terme l'Institut Bisbe de Sevilla per segon curs consecutiu. És un programa de tutories entre iguals que posa doncs, en contacte alumnes de tercer i primer d'ESO. Els més grans fan de tutors dels petits. No només sí. en el seu procés formatiu, de formació acadèmica, sinó també en el seu procés d'integració integració al centre. Avui, que és Dia Mundial de la Diabetis, avui n'heu parlat a l'entrevista d'aquí de la ciutat. Hem de dir que paral·lelament també des del CAP i des de l'Ajuntament de Calella han programat un dia d'activitats que han començat ben d'hora al matí i que acabaran a mitja tarda amb una sessió d'estiraments actius al far de Calella. Faran una caminada fins allà. I escolta'm, Sònia, que sí ja, que t'agrada molt el Miqui Núñez.
M'agrada, sí, sí que m'agrada.
Posa aquest document que t'he enviat.
Va. Cada dia pot ser una festa. Ballem
sense mesura, curant-nos les ferides. Et sona la música, però la lletra és nova.
Que és el de la Marató?
És el de...
Ah, molt bé, que ahir vaig dir que avui ens...
Sí, sí, avui, sí, ahir bé, vaig dir que avui parlaríem sí. del disc de la Marató i el faríem sonar. Hi ha unes, uns 20 temes en aquest sí. nou disc de la Marató, que són a càrrec d'una trentena d'artistes. El Miqui Núñez doncs, és un que dels bé. Que participa en aquesta iniciativa, que compleix 15 anys, per cert, Sònia.
15 anys, ja, mare.
15 anys del disc de la Marató, que és una de les... vies en què podem contribuir a aquesta causa solidària de la Fundació La Marató, que està dedicada a les malalties minoritàries. Un disc que es podrà comprar el cap de setmana de l'1 de desembre, com mm-hmm. sempre, amb els diaris. Podrem anar al quiosc a comprar el diari i també comprar el disc de La Marató. Per aquests 15 anys també se n'ha fet una edició en vinil, Sònia.
Que bé, que bé. Doncs va. Molt bé, Miqui Núñez. Ens agrada, som fans.
Som fans molt també, bé. Som fans de tot, de tothom. Ah, jo sóc molt fan dels teus tertulians. Sònia,
sí, molt fan. Sí, has vist, no? Sí, jo som... dic, Maria Antònia Pujol serà sempre... Ens ha forrat les cadires.
Són... Ella ho és i tots són molt majos,
I tant,
Sònia?
I tant que sí. Molt bé, Dolors, fins Adeu. A la una. Acabem amb música nosaltres de Dina Washington, avui fa anys de la mort d'aquesta cantant. Demà tornem... Els vols de l'estiu. Adéu-siau. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Like